El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui dissabte, just després de la nit de Sant Joan, comencem parlant, entre altres coses, com no podia ser d'una altra manera, de coques de Sant Joan i de la festa de petards i d'animals. I ara parlem de que ja s'han triat les millors coques de Sant Joan de Catalunya d'aquest any en diverses categories. Se n'han elaborat més de 250 per participar en la cinquena edició del concurs La millor coca de Sant Joan de Catalunya, que organitza l'Agència de Comunicació Gastronòmica Senyor i Senyora Cake i que s'ha celebrat a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. La guanyadora ha estat Montserrat Fornés, al Baix Guinardó, i aquesta fleca s'ha endut el reconeixement i també la pastisseria Barcelona, que s'ha endut el guardó a la millor coca de xocolata. En parlem amb la pastisseria Montserrat Fornés, amb el Marc, que és el seu responsable. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Abans de res, enhorabona per aquest premi, no?, per aquest reconeixement com la millor coca de Sant Joan de Catalunya d'aquest any. Com heu rebut això?
Doncs amb molta il·lusió i molt agraït. Els premis sempre són un reforç de que estàs treballant bé, de que estàs fent bona feina i quan a més t'ajuden a que la gent que conegui la nostra feina, doncs encara millor.
Es tracta de la millor coca de Sant Joan creativa de Catalunya, no? Creativa?
Sí.
Per què? Què és el que heu fet que sigui tan creatiu?
Mira, la primera cosa que vam fer, si coneixes, les coques de Sant Joan bàsicament tenen dos tipus de massa. Tenen la massa de pasta de full, que es fan de llardons o farcides, i després tenen les masses de brioix, que són les que normalment veus decorades amb fruita o amb crema.
Uh-huh.
Llavors, nosaltres partim d'una massa que és un brioix que vol ser tractat com una pasta de full, és un brioix laminat. Llavors això ja ens dona una presentació que junta els dos mons de la coca de Sant Joan. Després la fruita té un plantejament important dintre de la peça i hi ha tota la part tècnica i tota la decoració que fan que sigui una peça molt atractiva visualment i que agrada molt a la gent que la prova.
I com l'elaboreu? Com l'heu fet?
Doncs partim d'aquest brioix laminat,
sí.
Després hi tenim uns centres de fruita gelificada i després hi posem fruita natural amb una mica de menta i una mica de lima. Per tant, és una coca totalment de solstici, amb aspecte i amb gust.
Uh-huh. I hi ha gent que ja l'ha provat?
Sí, evidentment, nosaltres ja, a part de a nivell intern, ja hi hem començat a vendre-la els dijous, divendres i dissabtes,
uh-huh.
I està agradant molt i està funcionant molt bé.
Molt bé. I on es pot comprar aquesta coca? A la vostra pastisseria, imagino, no?
Sí, nosaltres som un obrador artesà petit, situat a Barcelona, estem al carrer Castillejo 366 i tenim només una botiga, així que bàsicament és aquí.
Molt fàcil, exacte. Havíeu participat
sí.
abans en el concurs o és el primer cop?
No, nosaltres hem participat en diversos concursos. De fet, en els últims anys hem guanyat diferents reconeixements. El millor parapagès català l'any 2022, el millor llonguet el 2021. Hem quedat segons dues vegades amb el Pla de Sant Jordi. I amb la coca de Sant Joan és el tercer any que ho provem. Sempre hem partit d'una peça que jugava amb aquest tractament de masses. El que passa és que hem anat elaborant la textura, les fruites i el paper de la fruita i la presentació de la fruita en la peça.
Clar. Us havíeu presentat abans, però imagino
sí.
i entenc que no havíeu quedat entre els tres primers, no?
No, és el primer cop que guanyem la millor coca de Sant Joan.
D'acord. I suposo us haurà fet molta il·lusió, no?
Home, és el que et dic, el reconeixement fan molta il·lusió, sobretot a tota la part tècnica de l'equip i l'equip responsable de la creació de la desenvolupació de peces. Això és un reconeixement molt bonic per ells, però també ens ajuden molt a nosaltres a que la gent ens conegui, no? I a defensar la singularitat i la diferència de les petites empreses que amb una Barcelona, diguem, molt homogènia, doncs anem fent cosetes una mica diferents i anem apostant per productes de quilòmetre zero, per productes de molta qualitat, per aquests productes saludables, per aquests pans que fem tan bé, per aquesta bruixeria de qualitat, que bueno, intentem anar-nos fent un lloc a la ciutat i que des del Guinardó, doncs, la gent, això ens ajuda molt a que la gent s'interessi per la nostra feina i ens vingui a veure, provi el que fem i gaudeixi molt dels nostres productes.
Exactament. Precisament per tot això t'anava a preguntar, no?, què és el que us suposava a vosaltres guanyar aquest premi, ja ho has explicat molt bé. Sabeu què és el que s'ha valorat en el concurs, a part de la creativitat aquesta de la que parlàvem? Quins aspectes han sigut els més determinants?
Va agradar molt la qualitat del laminat, del briós laminat, que tècnicament estava molt ben fet. Va agradar molt tota la doble els nuclis de doble gelificació que es van desenvolupar, que també els fem nosaltres amb fruita congelada. Va agradar molt el paper de la fruita. O sigui, era una peça que tant visual com tècnicament estàvem molt aconseguida i va agradar molt amb el jurat, en aquest sentit. Uh-huh. I després, evidentment, organolèpticament és molt, molt, molt bona.
Clar, perfecte. Genial, Marc. I clar, aquestes coques, les que precisament no han estat manipulades, no?, pel jurat, també hem de dir que s'ha impulsat una iniciativa, no?, benèfica en aquest cas, no?, que s'han entregat aquestes coques en el Banc dels Aliments de Barcelona. No sé si això ho sabíeu, si no, si heu participat també en això.
Bueno, nosaltres el dia del sorteig, del concurs, vam presentar les coques. El que no sabia és que ells després amb les nostres coques feien... Això t'haig de dir que és bastant habitual, eh? Molts dels premis o dels concursos que es fan habitualment et proposen emportar una quantitat més gran de producte i després es col·labora amb entitats benèfiques, es col·labora amb en aquest cas amb el Banc dels Aliments. És una cosa bastant habitual i que també nosaltres com a empresa valorem molt i fins i tot en el nostre sentit intentem reduir al màxim la quantitat de menjar que tirem, intentem ajustar molt la demanda, intentem donar sortida al nostre producte que ens queda doncs, a través de rebentes, d'aplicacions, per donar-lo a menjar per l'alimentació d'animals, etc. O sigui, en el fons, darrere d'aquestes coses hi ha un fons social important de que hem d'entendre la nostra manera de consumir, la nostra manera de viure diferent a com ho fem fins ara. I tot això està molt bé.
Clar, i tant. I Marc, ens enviareu aquí una mica de coca a la ràdio perquè la podem provar?
Jo us convidaria que la vinguéssim.
Que vinguéssim.
I així també us ensenyem i veureu la coca, però no només veureu la coca. Veureu la coca, veureu el millor pagès de Catalunya, veureu el millor llonguer...
Una mica de tot, no?
Veureu uns croissants que fem, i home, jo crec que disfrutareu molt de veure com des d'un racó del Guinardó estem interpretant el món del forn i la pastisseria d'aquesta manera per nosaltres tan interessant i tan apassionant. Jo crec que us agradaria molt la visita, us esteu més que convidats.
Doncs mira, aprofitant aquest premi de coca de Sant Joan de Catalunya, podrem venir i gaudir de tot això, de tot aquest arsenal, no?, de coques i pans que teniu aquí a la pastisseria. Estarem encantats, això t'ho asseguro.
Molt bé.
Marc, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies. Ahir va ser la nit de Sant Joan, una de les més temudes per molts gossos i gats. El soroll dels petards provoca ensurts, nerviosisme i ansietat a un 70%, i alguns ja ho haureu experimentat doncs, fa unes hores. Algunes famílies, quan arriba a la revetlla, decideixen marxar a llocs més tranquils per protegir-los de l'estrès que els provoca aquesta festa popularment coneguda com la nit més curta de l'any. I avui volem parlar amb el veterinari, expert en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Ricard Adam, perquè ens expliqui i ens doni les claus, ja sigui de cara a aquest cap de setmana o si no ja de cara a l'any que ve, per veure i així doncs, evitar aquests ensurts a tots aquests animals de companyia. Ricard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, com podem protegir aquests animals domèstics del soroll dels petards?
Bé, després de l'experiència d'aquesta nit, molts ja tindreu una mica més pamat quin és el comportament dels nostres gossos i gats. I els haureu donat compte que els gossos i gats, davant dels sorolls tan forts com són els petards, el que busquen és refugiar-se. Doncs això és el que recomano. I el que heu de deixar encara aquests dies, ja que la rèmora dels petardos no queda només a la nit de Sant Joan ni de Sant Pere, sinó que tots aquests dies hi haurà tot això. Hem de buscar un lloc on es pugui refugiar, ja sigui un gos, ja sigui un gat. Una habitació sota el llit, els gats en els armaris, i deixar-los tranquils. Foscor, que no hi hagi mínim soroll, deixar-los tranquils. No forçar la situació d'agafar-los per consolar-los, no amanyagar-los perquè es consolin, perquè això crea el que anomenem un reforç positiu. Fa que la por per ell signifiqui un reforç positiu perquè tenen l'atenció del seu company humà. Per tant, deixeu-los tranquil·lets, refugiats, com segur que heu vist que intentaven buscar, intenteu protegir-los del soroll.
Mm-hmm. I què podem fer perquè estiguin més relaxats aquesta nit de Sant Joan? Diem sí. d'aïllar-los, per exemple, no? Però, sí. per exemple, els hi podríem donar algun medicament, algun tranquil·litzant, o això no és recomanable?
En casos de que, i ara ja tindreu l'experiència, que veiem que l'ansietat de l'animal és molt alta, que deixar-lo refugiar no ha sigut prou, que no hem pogut aïllar-lo suficient dels sorolls, i que realment el nivell d'ansietat, de hiperventilació, el ritme cardíac és molt elevat, llavors podria ser que valdria la pena algun relaxant. Hi ha diferents tipus. Hi ha alfa-2 agonistes, que és el més utilitzat, el més clàssic, les benzodiazepines, que són el conjunt del diazepam, l'oazepam, i després tenim un conjunt de relaxants de tipus natural, amb barreges de passiflora, de valeriana, que també tenen una eficàcia quan els nivells d'ansietat no són patològicament greus. Els dos primers han de ser, sobretot, sota supervisió veterinària. Saber que el veterinari sàpiga a quin animal va destinat i quines són les seves condicions, perquè tenen efectes secundaris a nivell cardíac, a nivell cerebral important. En quant a l'altre, jo ja el recomano començar. Ara fem tard, però de cara a la Revetlla de Sant Pere ja podem començar a subministrar-li aquests relaxants naturals, que poden doblar i triplicar i quadriplicar la dosis si s'aproxima a la Revetlla de Sant Pere. Això li crea un estat general més relaxat. Les primeres és puntual, per aquelles hores crítiques dels petardos. I l'altra és per un tractament a més llarg termini, que hauríem de començar ara de cara a la Revetlla de Sant Pere.
Mm-hmm. Clar, això és el que volia fer referència ara, no? En quina manera sobre la salut pot afectar doncs, aquests relaxants, aquests medicaments, no? En l'animal?
Bastant. La veritat que s'han de ser molt curosos. Els alfa-2 agonistes creen un estat d'immobilització. No només baixen un nivell d'ansietat, sinó d'immobilització. Què vol dir això? Que l'animal és conscient de que està passant por. I tot i això no pot defensar-se perquè està una mica preanestesiat. I això no ens agrada gaire comportamentalment. És molt eficaç perquè realment el deixa relaxat, però el nivell de relaxació no és suficient mentalment com per aïllar-se dels sorolls. I si no ho acompanyem d'un lloc per arrecerar-se i per vigilar que no li arribi molt els sorolls, doncs realment ho poden passar molt malament. I tenen efectes secundaris a nivell vascular, a nivell cardíac, a nivell respiratori. I a les benzodiazepines, que seria el conjunt del Valium, del diazepam i tots aquests, poden tindre efectes paradòxics en els gossos i els gats. Vol dir que en certes dosis augmenta l'ansietat en comptes de deixar-la. Per tant, és important saber com reaccionarà el nostre animal de companyia en aquests medicaments. I això ho hem de fer en concomitància amb el veterinari que porta el nostre animal de companyia. Per tant, vigilem molt de no donar aquests medicaments sense una supervisió i que sigui l'última opció. I ara, que ja ha passat Sant Joan, podeu veure si era necessari o no de cara a les properes revetlles.
Exacte.
Per això recomanem sempre, abans de la medicació, buscar les alternatives més d'aïllament i més comportamental.
Exacte. Això que comentes, no?, d'aïllament als animals, però sempre a l'interior de casa poden estar més recollits, no?, diguem, d'aquest sí. soroll dels petards. I també...
I tant, però...
Sí, perdona. I també ells acostumen doncs, a buscar algun lloc de casa que estigui més aïllat, no? Ells ja s'encarreguen de buscar-se aquest espai, també, no?
Sí, perquè el gos i el gat són nidícoles. O sigui, ells, per protegir-se, sentir-se protegit, busquen un cau, un lloc fosc i tranquil. Els propietaris de gats ho saben de sobres i a vegades ho malinterpreten, això, que el gat es pot amagar en qualsevol racó. Ells com se senten més protegits. Per tant, buscaran un lloc fosc, arrecerat, i aïllat del soroll per amagar-se. Per això a vegades els trobem al lavabo dins de la banyera, en els armaris, s'hi posen molt els gats, els gossos no, perquè no hi queden, pobrets, a vegades. Però aquests llocs aïllats i amagats se'ls agrada. Per tant, els hi podem preparar a l'habitació més allunyada del brusit del carrer. Posem un llitet, una caixeta, un niu preparat perquè pugui amagar-se allà i deixar-lo tranquil·let.
Mm-hmm. Clar, normalment els gossos i els gats ho pateixen per igual o hi ha uns que ho pateixen més que els altres?
No, ho pateixen per igual. Passa que els gossos són més expressius amb nosaltres, ens ho fan saber més. I els gats el que fan és fugir de nosaltres. Llavors a vegades interpretem agressivitat en gat quan en realitat quan el gat està molt temerós i està molt espantat pot reaccionar amb agressivitat. Per això és important que si un gat s'amaga no forcem a treure'l del seu cau, perquè pot reaccionar d'una manera que podem interpretar com agressivitat cap a nosaltres, quan en realitat és el que anomenem agressivitat redirigida. Uh-huh. És agressivitat que els té acumulada per la por. Els gossos sempre et busquen estar amb nosaltres, i moltes vegades sí que trobarem que en comptes de buscar el cau, busca estar a sobre el propietari d'aquella manera que tant ens agrada amanyagar-lo. Però insisteixo, això pot crear un reforç positiu. Tots ens pateixen igual, però els pesen més els gossos. Hem d'ajudar el gos a buscar el seu niu i que no estigui amb nosaltres com a protectors.
Clar. Alguna de les coses que diuen, no?, alguns amos i mestresses de gossos i gats, sobretot de gossos en aquest cas, és cansar l'animal abans de la revetlla, jugar molt amb ells o treure'ls a passejar molt perquè després per la nit, que és quan hi ha aquest so dels petards més fort, estan més cansats, doncs, i acostumen a quedar-se més dormits o més apalancats, no diguem, a casa. Això realment és efectiu o és una pura coincidència?
Mira, jo et posaré un exemple, així una mica divertit, que vaig tindre amb els meus fills. Els meus fills, perquè dormissin tota la nit, els sortia a cansar. Val? I fins que el meu fill, que és molt xerrameca, em va dir, pare, no cal que ens cansis més, que et farem soroll igual. O sigui, al gos li passa igual, per molt que el cansem, l'ansietat no li traurem. Poder aconseguirem que dormi més, però no l'aïllarem dels sorolls. I, a més, precisament aquests dies, que això és una cosa que des del Col·legi de Veterinaris i altres associacions que hem volgut fer un informe sobre això, el Comitè de la Veterinària per la Protecció dels Animals i la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia, estem intentant pressionar perquè la gent sigui més conscient de que els petardos s'han d'utilitzar en llocs i amb unes decibelis i en uns moments concrets. El deixar llibertat perquè la gent tiri petardos de qualsevol manera, en qualsevol lloc, que no és així perquè la normativa no ho permet, però no podem anar-lo controlant tan fàcilment, fa que els passejos, hores abans de la nit de Sant Joan, ja haureu vist que no comencen els petardos ja al migdia i no acaben fins a les 2 hores de la matinada. No trobarem aquest espai per cansar-lo. Per tant, el millor que podem fer és relaxar-lo a casa ja des de les tantes hores abans de la nit i deixar que sàpiga buscar el seu niu i el seu refugi.
Mm-hmm, exacte. Clar, tant gats com gossos pateixen moltíssim aquestes nits de Sant Joan, no? Aquests petards, aquestes revetlles. El més eficient, imagino, que seria doncs, no tirar tants petards, no?, pel benestar d'ells. Però ells, en qüestions de salut o d'ensurts, també, tant físics com més interioritzats, no, diguem, com ho pateixen? Amb què els hi afecta?
Ells el que pateixen és el que podem arribar a dir atacs de pànic. O sigui, tenen una ansietat molt forta, amb la qual augmenta molt el ritme cardíac. La necessitat de panteig augmenta. Si tenen un problema cardiovascular, és un moment perillós per la seva salut i fins i tot per la seva vida. I molts d'ells busquen una fugida. Mentalment estan tan ansiosos que busquen una fugida. Tant és així que estadísticament, per la nit de Sant Joan, augmenta un 80% les consultes per ansietat i les fugides són un 70% més elevades durant aquests 4 dies que la resta de l'any. Això vol dir que poden arribar a patir per tant que vulguin fugir del lloc on estan. I fugir perquè no trobaran un lloc tranquil i arribar a perdre's aquests animals de companyia. Per tant, pateixen molt i pot minvar molt la seva salut, quedant per ells una ansietat a nivell crònic.
Mm-hmm, exacte. I és el que també comentes, no? Alguns fugeixen i també s'acaben perdent per culpa d'aquests ensurts, no?, i d'aquest estrès. Doncs,
I això provoca, sobretot, compte, perquè provoca accidents que posen en risc la vida del nostre animal de companyia i de les persones, perquè poden provocar accidents de circulació bastant importants.
Exacte. Doncs precaució, i també si ens podem estalviar aquests petards per tots ells, doncs millor que millor també, no? Ricard Adam, veterinari expert en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Aquest cap de setmana encara sentirem algun petard, però si no, ja de cara a l'any que ve, aquesta consciència i doncs saber, no?, a partir d'ara com tractar amb aquests animals de companyia amb nits com aquestes tan complicades per ells, no? Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Aquesta setmana ha sigut el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i especialistes en dermatologia dels hospitals Vitas de Catalunya han advertit que les cremades de nens a la infància són un dels principals factors relacionats amb el melanoma i altres càncers cutanis a l'edat adulta. En parlem de tot plegat amb la dermatòloga Maria Reyes García, de l'Hospital Vitas de Lleida. Maria Reyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De quines cremades estem parlant?
Bueno, les cremades solars que es tenen lloc durant la infància són el principal factor de risc per al desenvolupament de càncer de pell a l'edat adulta. Penseu que del 50 al 80% del dany solar es rep durant la infància, quan les persones passen més temps a l'aire lliure.
Llavors parlem de cremades que en el seu moment poden haver estat lleus, no?, i que després es compliquen.
Bueno, cremades, nosaltres els dermatòlegs entenem per una cremada solar només l'aparició de certa vermellor sobre la pell. I això és important tindre-ho present, perquè quan dius la paraula cremada, la gent es pensa, recorda el que és una cremada, pues, com amb foc, no?, amb una ferida oberta, i això no és molt menys així. Una cremada solar és ja quan la pell es comença a ficar vermella. Això ja és una cremada solar. Clar, qui no ha tingut una cremada solar al llarg de la vida?
Pues,
durant la infància, aquest tipus de cremada s'ha tingut en repetides ocasions. Llavors, és l'acúmul d'aquestes cremades, per entendre'ns, el que suposa un dany molt agressiu per la pell, que es tradueix en més, o sigui, més probabilitat de desenvolupar un càncer de pell quan un sigui adult.
I quines són les claus, podríem dir, per tenir un ràpid diagnòstic i un ràpid tractament?
Bueno, seria recomanable que tots els adults poguessin fer una revisió de la pell anual, com es fan en altres especialitats, que se fan controls rutinaris, tot i no tindre cap símptoma. Però si no és el cas de que tothom pugui tindre aquest accés a les revisions anuals de la pell, el fet que aparegui una lesió nova a la pell, una taca marró, com una piga nova de nova aparició, una piga que ja tenia i que vagi canviant d'aspecte, es faci més fosca, vagi creixent o que li cridi l'atenció perquè és una mica diferent a la resta o vagi canviant, és motiu suficient com per consultar. Però no només les taques de color marró, sinó una ferida que sembla que no curi mai, que fa una costra, la costra es desprèn i se'n torna a fer. Això ja seria un motiu també per consultar, perquè hi ha càncers de pell que no són de color marró, sinó que s'assemblen molt amb una ferida que no cura. Això també seria un motiu de consultar.
D'acord. I parlem, doncs, de que els factors de risc serien bàsicament l'exposició solar, no?
Principalment, el factor de risc evitable més important seria l'exposició solar, evidentment. Després hi ha potser l'exposició a altres cancerígens a nivell tòpic, però això ja seria més raro. I després està el component genètic, que evidentment hi ha persones que tenen una tendència a tindre més probabilitats de patir qualsevol càncer, perquè hi ha una part genètica que en aquesta no podem influir. Podem intentar fer revisions, però no podem evitar, a diferència de l'exposició solar.
Hem de dir també que la incidència de càncer de pell està en constant augment, no?, en les darreres dècades. Això a què es deu? A que prenem més el sol? A que ens protegim menys? Com és això?
Bueno, segurament també avui dia hi ha més consciència sobre l'any solar i sobre els problemes que pot tindre sobre la pell. Això segurament faci que es pugui diagnosticar més, perquè la gent consulta més i, per tant, abans tumors de pell o càncer de pell que no s'arribaven a diagnosticar i a lo millor passaven desapercebuts durant molts anys, ara la gent sí que ho pot detectar. Això per una banda. I per una altra, pues, també és cert que bueno, hi ha persones que fa uns anys totes aquestes precaucions no es tenien en compte i pues, prenien el sol de manera no adequada, de fet, prendre el sol és una cosa que no s'hauria de fer mai, però bueno, la gent, hi ha molta gent que li agrada, les cabines de radiació ultravioleta per ficar-se moreno, tot això pues, constitueixen factors de risc que fa uns anys la gent potser podia fer-ne un abús del seu gust.
Exacte. Perquè, clar, dius, no hauríem de prendre el sol mai, però prendre el sol en una certa mesura també és dolent si ens protegim, si ens posem crema, si ens mullem.
Bueno, a veure, a mi el concepte de prendre el sol no m'agrada, perquè el sol, de fet, tot i que no ens exposem voluntàriament, ja ens toca cada dia només sortir al carrer. Hi ha moltes persones que es pensen que el sol només toca quan un s'estira a la platja a l'espera de ficar-se moreno. I no és així. El sol sempre ens està tocant dia rere dia. Hi ha parts del cos que sempre estan exposades, com la cara, o moltes vegades el dors de les mans. Sí que és cert que el sol té una part bona, que és el fet de que un sintetitza més endorfines, no?, aquesta hormona de la felicitat, i a part ajuda a la síntesi de la vitamina D. Però sí que és cert que actualment la major part de la població té dèficits en aquesta vitamina D, i moltes vegades el que es fa és fer una suplementació, tan fàcil com això, sense patir, sense fer patir la pell perquè en sintetitzi. Perquè a vegades m'he trobat a pacients que volen sintetitzar vitamina D perquè els hi ha comentat pues, altres especialistes, i trobem que continuen nivells de vitamina D baixos i en la pell cremada del sol. Acaben per donar suplements. Pues, per aquest motiu, jo crec que tampoc és apropiat recomanar que s'exposi un més al compte al sol, perquè ja ens toca prou cada dia.
Clar, clar. Sí, sí, i de fet parlem de, sobretot no d'aquestes cremades amb nens, no?, a la infància. A partir de quines edats podríem dir que els hi pot començar a afectar? Perquè, clar, de nens que es posin a prendre el sol tampoc hi ha molts, no? Però en canvi sí que juguen contínuament i estan exposats com tothom, no? A partir de quines edats, com comentava, els hi pot començar a afectar i quines mesures hem de prendre amb ells?
Bueno, és el concepte que parlàvem, el concepte de prendre el sol. Evidentment, el nen no, no té aquest interès de prendre el sol, clar, no? Clar, clar. Per ficar-se moreno, però sí que quan el nen comença a ser autònom per jugar al parc i ficar-se al sol, des d'allà ja comença el sol a comptar hores de sol, clar, no? Acumular-se el sol, no? Sempre se recomana que el sol no toqui de manera directa durant els primers 6 mesos, 12 mesos d'edat, no? Llavors, en el moment que el nen ja comença a ser autònom i a exposar-se al sol, el sol ja comença a incidir i a acumular-se, per així dir, a l'edat adulta, pues, tindrà les seves repercussions, no només a la pell, també a la visió, formació de cataractes, etc. No? Llavors, lo ideal seria que s'intenti evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, intentant buscar sempre l'ombra, intentar fer servir protecció física, com l'ús de barrets, de samarretes, també l'ús de fotoprotectors, sobretot els de composició mineral durant els primers 2 anys de vida, no? I fotoprotectors pediàtrics a partir dels 2 anys de vida, tot i que ja no portin només protecció mineral. Això ho fica a l'etiqueta, no?, del protector, i això a la farmàcia també us poden assessorar, no? Són fotoproteccions que són més segures perquè no s'absorbeixen a la pell, no? Totes aquestes mesures s'haurien de tindre present, sense tampoc cal ser extremista, no? O sigui, el fet de que, bueno, li pugui tocar directament en un moment donat, tampoc passaria res, tret de les hores centres del dia.
Clar. Clar, clar. Justament, no, parlant d'aquesta exposició solar, de la crema solar, no, ara que ve l'estiu, ens fèiem ressò d'una notícia, no, que deia que els Països Baixos proporcionaran crema solar gratuïta a la població per l'augment de càncers de pell. Clar, això és alarmant, no, perquè des del moment que proporcionen aquesta crema solar gratuïta, vol dir que estem en un moment greu, no?, i que hauríem de fer també reflexió sobre el tema.
Jo crec que és un tema que ara està, pues, bastant present a tot arreu, no només a Catalunya, sinó que cada cop hi ha més coneixement sobre la repercussió que té aquesta exposició al llarg de la vida, pues jo crec que a nivell global, no? Uh-huh. I es té consciència justament, segurament, pel fet de que cada cop es diagnostiquen més càncer de pell, perquè es diagnostica més, afortunadament, i hi ha més dermatòlegs que es dediquen a fer revisions cutànies i la gent, pues, pren més consciència. I jo crec que, degut a aquesta conscienciació que està bé, que és una cosa positiva per part de la població, pues hi ha alguns països que estan, pues, prenent aquest tipus d'iniciativa per intentar protegir i previndre el desenvolupament de càncer de pell. Uh-huh. Evidentment, la protecció solar és molt important en format crema, però també aquestes mesures que m'he explicat abans d'evitar l'exposició directa i l'ús de roba adequada també és una manera de previndre molt efectiva.
Podríem arribar a tenir una iniciativa com aquesta també aquí a Catalunya, de la crema solar gratuïta, en algun moment?
Home, per poder tindre aquesta iniciativa es podria tindre. El que passa que això ja és una iniciativa que va més enllà de lo que jo pugui dir, no? És un tema econòmic. Segurament que hi ha països que calculen la despesa econòmica en quant al tractament de càncer de pell que suposa a lo que és els diners públics, i a lo millor volem fer, pues, una inversió econòmica per intentar fer prevenció, de tal manera que aquests diners que tu ara estàs dedicant a intentar que aquests nens no acumulin dany solar a la llarga, es puguin retornar en quan no hi hagi tanta despesa econòmica en el tractament, no?
Clar.
En un llarg plaç. Mm-hmm. Bueno, és una iniciativa que es podria pensar aquí. Ja et dic, no és l'única manera d'intentar previndre el càncer de pell, perquè hi ha altres maneres també possibles, no? És una manera també complementària, però sí, es podria veure, tot i que no està allà al meu... No està al meu abast.
Clar, clar.
Aquesta decisió.
Al final es tracta d'una iniciativa per conscienciar la població, i com tu ho has explicat, també hi ha moltes altres iniciatives per conscienciar i per no estar exposats, doncs, a aquests perills, no? Prevenir en la mesura del possible. Maria Reyes García, dermatòloga de l'Hospital Vitas de Lleida, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això de cara a l'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en aquesta entrevista.
Gràcies. El Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic, encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 2015, preveia que en el període de 10 anys el 30% de les platges de la ciutat quedarien desprotegides dels efectes dels temporals i que, a més, fins a un 7% podrien desaparèixer. Bé, doncs, quan queden 2 anys perquè es compleixi aquest pronòstic, podem dir que alguns d'aquests efectes ja són visibles i palpables. Els efectes dels temporals i la falta de reposició de sorra han accelerat un retrocés visible a la platja de Llevant de Barcelona, on s'ha hagut de reubicar un xiringuito perquè no hi ha prou sorra. En parlem de tot plegat amb el cap d'estudis de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, César Mosso. César, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El caso más evidente lo encontramos en esta playa de Llevant, ¿no? En que donde el chiringuito pasará su tercer verano instalado fuera de la playa porque no hay suficiente arena, ¿no? ¿Esto cómo es posible y cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, lo cierto es que el retroceso de la línea a orilla es una consecuencia natural de la situación climática que estamos viviendo, porque en general se puede, bueno, el equilibrio que hay en las playas en todo el mundo, no nada más en las mediterráneas, es un equilibrio complejo, pero que se puede reducir de una manera muy simplista entre la relación que hay entre las características de la arena y la hidrodinámica. Y la hidrodinámica es fundamentalmente el oleaje y el nivel medio. Hay otros factores también, pero los más importantes son esos dos. Entonces, para que una playa mantenga su estado de salud, mantenga su equilibrio, tiene que haber una reposición de arena, que normalmente si la playa está en equilibrio, la playa sufre una distribución de la arena en distintas estaciones del año, pero al final el volumen más o menos se puede mantener constante. El problema es cuando este volumen se pierde. Y la verdad es que en el caso de las playas mediterráneas, las fuentes de sedimento continental son muy reducidas. Por lo tanto, no hay una aportación real de arena de manera natural en las playas de Barcelona. Y, por lo tanto, a la larga, la mayor parte de la arena pues se puede ir perdiendo a distintas tasas, a distintos ritmos. Pero en un contexto de cambio climático, de subida en nivel del mar, hay un factor que es muy, muy importante, que tiene que ver con la posición de la línea a orilla, y es que si no hay arena suficiente, por más o menos se acepta, es muy variable, pero más o menos se acepta, que por cada unidad de aumento en nivel del mar hay entre 50 y 100 veces esa unidad de retroceso de la línea a orilla. Uh-huh. Entonces, parece poco, pero un centímetro, una subida de un centímetro en nivel del mar puede conllevar de una manera más o menos natural un retroceso de entre medio metro y un metro de la línea a orilla. Por lo tanto, en un contexto de cambio climático y de subida en nivel del mar, y por otra parte una falta de la reposición de arena, trae como una consecuencia el retroceso de la línea a orilla, y es prácticamente inevitable si no se repone.
Claro, al final hay muchas playas que tienen reposición de arena artificial, ¿no? Como por ejemplo las playas entre la Barceloneta y la desembocadura del Besós también, que son artificiales, ¿no?
Sí, si hay una reposición de la arena de manera artificial, ayuda. También hay que tomar en cuenta que la reposición no es una acción trivial, porque más allá de lo que pueda costar desde el punto de vista logístico y técnico el llevar la arena a una playa y ponerla y dejar que se redistribuya, hay que tener en cuenta que no toda la arena es factible para todas las playas. Precisamente en relación a mi primer punto, en el que tiene que haber un equilibrio entre la relación entre la hidrodinámica y las características del sedimento, se puede aceptar que una playa en estado natural, las características del sedimento ya están en equilibrio con las condiciones energéticas del medio. Por lo tanto, si no se repone la arena con una arena que se parezca a la arena nativa, a la arena natural, el tiempo de residencia de la arena nueva suele ser bastante menor. Por lo tanto, no es una cuestión trivial. Se puede reposicionar la arena en una playa, desde luego ayuda, pero primero, no puede ser cualquier arena, debe de tener unas uh-huh. características similares a la arena nativa, y eso no siempre se encuentra. Y segundo, si además no se añaden medidas protectoras para la arena, para ayudar a que la arena se mantenga en esa playa, pues la pérdida, bueno, puede ser más o menos acelerada. Hay distintas formas de intentar mantener la arena cuando se hace un relleno. Puede ser soluciones duras, ¿no? Hacer ingeniería tradicional, hacer infraestructuras costeras, de protección costeras, que pueden ser diques, espigones o diques sumergidos, por ejemplo. O la otra es utilizar lo que se conoce en inglés como nature-based solutions, las soluciones basadas en la naturaleza, que puede ser, por ejemplo, la reposición de la arena acompañada de una siembra de fanerogamas marinas que puedan ayudar a disipar un poco la energía del oleaje y al mismo tiempo intentar retener la arena que se coloca en una playa.
Uh-huh. ¿Y se prevé que la situación se pueda resolver a corto plazo? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, lo cierto es, sin ánimo de parecer catastrofista, que de ninguna manera lo pretendo ser, lo cierto es que si continuamos con las condiciones actuales y con las proyecciones que tenemos sobre la subida del nivel del mar y el aumento en la intensidad de las tormentas de oleaje, lo cierto es que el escenario es malo. Yo creo que con todo y que estamos a tiempo de intentar suavizar y ralentizar el cambio climático, lo cierto es que en las siguientes décadas el nivel del mar se continuará subiendo. Y eso es peligroso en general para las playas. Eso yo creo que en el corto plazo poco se puede hacer. Yo creo que las actuaciones que podemos intentar ejercer como sociedad es primero una concienciación de la ciudadanía en el problema que tenemos de la presión climática sobre las playas, y luego el intentar ejercer o realizar más bien rellenos de playa que puedan ayudar a mantener un poco la integridad de las mismas, acompañadas de soluciones para intentar que la arena se mantenga en la playa el mayor tiempo posible. La verdad es que el problema que tenemos de la pérdida de playa con respecto a la subida del nivel del mar, con soluciones rígidas, ingeniería dura, es difícil, va a ser muy difícil mantenerlo, seguramente no lo conseguiremos.
Uh-huh. Al final, estos sucesos, ¿no? Esta consecuencia, ¿no? del cambio climático también afecta a las zonas más urbanizadas, ¿no? Que están cerca del mar, como por ejemplo Barcelona, toda la costa. Y también, a consecuencia, ¿no? Conciertos, festivales, actividades recreativas y de ocio que se hacen también en la ciudad con el uso de las playas, al final saldríamos todos perjudicados, ¿no? Y habría un problema, ¿no? para lo que es la ciudad y toda la zona de la costa en sí, ¿no?
Sí, la subida del nivel del mar y el retroceso de la línea de orilla es obviamente un problema de pérdida del territorio.
Claro.
Y además, no solamente la pérdida del territorio. Parte de lo que mencionaba anteriormente, la concienciación ciudadana, es entender que el primer mecanismo de protección costera es la playa en sí. La playa en sí misma ya es un mecanismo natural de protección costera. Nosotros además le damos un uso lúdico recreativo, pero ya es una estructura de protección costera. Y el aumento del nivel del mar y el retroceso de la línea orilla, por supuesto, dan lugar a una pérdida de esa capacidad protectora, y obviamente hay una reducción del espacio para su uso lúdico. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay una parte muy importante del Producto Interno Bruto del país que depende del turismo de playa. Y por lo tanto, la pérdida del territorio va a tener consecuencias no solamente en la protección costera, sino en el modelo económico que se basa en el turismo de playa.
Uh-huh, claro.
Y además todas las actividades, digamos, de verano que se hacen uh-huh. en las playas y que, bueno, va mucha gente, obviamente tendrán menos capacidad de ocupación.
También. ¿Podríamos decir que las playas, si seguimos a este ritmo, tienen los días contados? ¿Podrían desaparecer?
Bueno, con las proyecciones que tenemos de la subida del nivel del mar, no solamente es la subida del nivel del mar, ojo, sino otros eventos asociados también al oleaje. Pero centrándonos fundamentalmente en la subida del nivel del mar, lo cierto es que la proyección de inundación de las zonas bajas y de la pérdida del retroceso de la línea orilla es un escenario malo, es un escenario de difícil gestión. Piensa que para el Mediterráneo, algunas proyecciones del cambio climático y de la subida del nivel del mar asociada prevén que para finales del año 2100 puede haber un aumento de alrededor del nivel del mar de alrededor unos entre 80 centímetros, un metro, en las condiciones más más pesimistas. Una subida de un metro del nivel del mar, de acuerdo con la regla que te dije al inicio, puede representar una pérdida de entre 50 y 100 metros de playa, de la línea orilla, y me gustaría saber qué partes de Cataluña tienen una playa con un ancho de más de 100 metros. Pues prácticamente ninguna.
Yeah.
Piensa que en zonas bajas, como el Delta del Ebro, la mayor parte del territorio del Delta del Ebro se encuentra debajo de un metro de cota con respecto del actual nivel del mar. Por lo tanto, una subida del nivel del mar de un metro puede conllevar la práctica inundación del territorio del Delta del Ebro. Se puede llegar a perder cerca del 90% del territorio con un escenario de una subida de un metro del nivel del mar. Sí, el escenario es malo y tenemos que tomar medidas que mitiguen la subida del nivel del mar y la respuesta de la playa. Si no se hace nada, lo cierto es que el escenario es, a finales del siglo, será un escenario complicado.
Pues esperemos que se pongan las medidas que hay que poner, que podamos frenar esto, ¿no? Evitar que se llegue hasta este extremo. Y César Mosso, gracias por hablar con nosotros, contarnos esto como nos lo has contado y también concienciar a toda la población sobre el problema real que tenemos. Gracias.
Gracias a ti, gracias por darme este espacio y por plantear el tema.
Gracias.
Es importante. Muchísimas gracias.
I de seguida parlem de cirurgies, concretament en homes, aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, no podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els tractaments i operacions estètiques en homes són menys freqüents en homes que en dones, però aquestes últimament han incrementat la seva demanda i d'això en volem parlar. El percentatge d'homes que es fa tractaments o intervencions estètiques s'ha multiplicat per 4 en 10 anys segons els resultats d'una enquesta a més de 100 professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Si l'any 2013 el percentatge d'homes atesos era al voltant d'un 5%, ara aquesta xifra, atenció, perquè ha pujat fins al 20% i cada vegada s'atenen més homes joves. Els menors de 40 anys ja representen al voltant del 60%. Sobre el tema en volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Doctor Jordi Mir, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com és que cada cop hi ha més homes que es volen fer intervencions estètiques?
Bé, perquè... per diverses raons. Una és perquè l'home cada vegada es cuida més. Aquest era un fet que tradicionalment està més circumscrit a la dona. I també perquè la seguretat i els resultats... són dues dades fonamentals de la cirurgia estètica i això s'ha millorat molt els últims anys, aconseguir resultats més naturals, que no estigmatitzin, que no es vegi que un està operat i amb índex de seguretat molt alts. Avui en dia aquestes operacions realitzades per cirurgians plàstics titulats en centres mèdics acreditats són molt segures.
I a què es deu que cada cop siguin més joves els que es posen en mans de la cirurgia plàstica?
Aquí hi ha una influència molt directa de les redes socials, amb el fet de estar constantment exposant-se, exposant la imatge, fa doncs, que factors com estètica creixin, no? El fet de cuidar-se de, en dieta, en esport. Actualment està molt de moda i quan un veu que fent cuidant-se, fent tot allò que pots, no aconsegueix els resultats que vol, doncs se n'adona que hi ha la cirurgia estètica que permet arribar a aquests resultats.
Mm-hmm. Clar, abans anomenaves que és més habitual doncs, amb dones, no? aquest tipus de tractaments, però actualment podem dir que cada cop està més equiparat, que hi ha més equilibri entre homes i dones?
I tant, sí. Sí, sí. Fa uns anys la proporció estava a un 5% d'homes i un 95% de dones a les operacions de cirurgia estètica, i actualment estem al voltant d'un 80% en dones i un 20% en homes.
Mm-hmm. Encara, la diferència encara és gran, no, diguem, però cada cop es va igualant més, no?
La diferència és gran també perquè la dona de sempre s'ha cuidat més, ha donat més importància a la seva estètica, i en primer lloc i en segon lloc també perquè la dona sofreix més canvis al llarg de la vida. Un és pel tema de tenir fills i l'altre també és pel tema dels canvis hormonals.
Mm-hmm.
Però sí que hem notat que la tendència en els homes està pujant, i això es veu a la realitat de les consultes de cirurgia estètica avui en dia, que aproximadament una de cada 5 operacions es fan en homes.
Una de cada 5. I quina diries que és la cirurgia més demandada pels homes?
L'any passat, en el món, l'operació més que més es va realitzar va ser la, en dintre de la cirurgia estètica, va ser la liposucció. En el 2021, concretament, el 24% de les operacions van ser liposuccions. En concret, aquesta operació és una operació que ha pujat molt a l'home perquè hi ha una demanda creixent de dues zones que són molt rebels a la dieta i a l'esport. Una és la zona del pit, el greix que té l'home al pit, la ginecomàstia, i l'altra és el greix abdominal, o el conegut flotador, aquest greix que hi ha a la zona abdominal, al voltant o per sota del melic, i també que se'n va a la part baixa de l'esquena.
Mm-hmm. I això en temes corporals, no? I en temes facials, quins són els tractaments més demandats?
En temes facials, quant a medicina estètica, indubtablement la l'àcid hialurònic i el Botox s'emporten la palma perquè són els tractaments que estan més popularitzats i que tenen un índex de satisfacció altíssim. I en quant a cirurgia estètica, la blefaroplàstia és la cirurgia de les parpelles, de les bosses i la pell dels ulls, de les parpelles, és la cirurgia estètica més demanada, i que també ha crescut molt pel fet de portar la mascareta, perquè els ulls estan més exposats, i també pel fet de les videoconferències, dels Zooms, de les reunions des de casa, per el fet que està demostrat que quan un està en una reunió amb 10 persones més per Zoom, per exemple, a qui mira és a un mateix i es veu els propis defectes, i aquest fet ha propiciat que a l'època pandèmia i postpandèmia els tractaments facials hagin pujat molt.
Mm-hmm, clar. Al final, la relació de tractaments i de cirurgies en homes i dones pràcticament podríem dir que són semblants, no? El que es fan les dones i el que es fan els homes actualment.
Són semblants amb algunes diferències. És a dir, en el món, la cirurgia número 2 és la cirurgia de l'augment mamari, que és la cirurgia de la dona, però en quant a cirurgies corporals, de liposucció, per exemple, o facials, com la cirurgia de les parpelles, són força semblants. Mm-hmm. Sí.
Clar, al final, el que em comentaves, no, del Botox o de l'àcid hialurònic, també són tractaments que es fan tant uns com els altres. Al final, en qüestions de cirurgies i de tractaments, podem dir doncs, que tenen aquesta semblança, amb matisos, òbviament, com comentaves, no? Com es preveu d'ara en endavant aquest augment de cirurgies o aquest augment de tractaments? Creieu que també s'anirà cada vegada rejuvenint més el públic?
Pensem que la tendència serà a l'alça, sí, perquè efectivament el rejuveniment és una tendència que cada vegada arriba a edats més baixes, i una de les qüestions a les que s'està treballant més avui en dia i que es considera l'èxit d'aquestes intervencions és la naturalitat, i és cap aquí on es va. Sí que es detecta que cada vegada l'edat de retocs estètics és més jove, però a la vegada també es detecta que el públic demana resultats naturals, resultats que no revelin que el pacient s'ha fet cap cosa.
Clar. Que no revelin que s'ha fet alguna cosa, no? Abans això també, amb el temps, podem dir que ha anat canviant, no? Abans potser es notava molt més i ara, en canvi, és tot molt més subtil, no? Podem dir.
Sí, completament. El contorn corporal, per exemple, avui en dia, doncs, pacients que estan operats i que competeixen a concursos d'estètica o esportius, o fins i tot que es dediquen al cinema o a televisió i que han de lluir resultats naturals i que en competicions esportives, per exemple, halterofília, si un està operat, no es desqualifica, però automàticament passa a posicionar en últim lloc. I llavors, el fet de que gràcies a les tecnologies que hi ha avui en dia per operacions com la liposucció han permès que aquestes tecnologies, en primer lloc, treure tot el greix que es vol treure amb molta seguretat, i en segon lloc generar una retracció de la pell per tal de que torni al seu lloc i no es vegi doncs, un aspecte estrany com es veia abans, es podia veure abans en pacients que s'havien fet aquestes operacions.
Mm-hmm, clar, al final tots són avenços, no? I amb això doncs, també cada cop la tècnica millora, està clar. Sí. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora i Estètica, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquests casos d'augment de cirurgia plàstica i estètica en els homes. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies. I parlem de que un producte nutricèutic amb compostos bioactius aconseguint reduir el colesterol. Tot això parteix d'un estudi clínic que es va fer a finals del 2021 durant 5 mesos amb 43 pacients voluntaris de 12 farmàcies de Tarragona i de l'Ebre. I volem parlar precisament perquè ens ho expliqui amb l'investigador principal del projecte, el Gerard Aragonès. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat això? Com heu fet aquest estudi?
Mira, doncs això és un estudi clínic d'intervenció amb un nutracèutic. Un nutracèutic, com sabeu, és aquest producte que es ven en farmàcia sense prescripció mèdica i que s'ha vist que agafant els components bioactius d'aliments o de productes naturals i concentrar-los una mica, doncs donen uns beneficis per la salut. Doncs nosaltres aquest projecte el vam pensar, com deies tu, ja fa un temps, i el que hem vist que era més fàcil era utilitzar a les farmàcies comunitàries, és a dir, les farmàcies que trobem a les nostres carrers, a les nostres ciutats, per fer el reclutament, diguéssim, i seguiment d'aquests voluntaris i de persones que tinguessin, doncs, uns criteris que ens anessin bé per fer l'estudi, i invitar-los a participar en aquest projecte per poder veure si aquest producte nutracèutic doncs, té aquests efectes sobre la salut i específicament, com tu dius, sobre el colesterol. S'ha promogut directament per la càtedra Uriac de Nutracèutica de la Universitat Rovira i Virgili, que és una càtedra que es va crear el 2020 per tal de donar a conèixer a la societat en general i als investigadors i investigadores doncs, la importància d'aquests productes nutracèutics en la nostra societat. I per tal de dur a terme estudis clínics, la càtedra Uriac de Nutracèutica es va posar o va fer un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona per tal de poder realitzar aquest estudi d'aquest nutracèutic per baixar els nivells de colesterol a les diferents farmàcies comunitàries de la província de Tarragona. En aquest estudi han entrat 12 farmàcies diferents en diferents localitats de la província de Tarragona i s'ha realitzat aquest estudi amb aquest producte nutracèutic de la Casa Uriac per fer o per provar si realment disminuïa els nivells de colesterol.
Perquè hi ha molta gent que té colesterol?
Doncs sí. Malauradament, les malalties cardiovasculars és una de les malalties més prevalents en la nostra societat i que provoquen al llarg del temps doncs, més problemes en morts, en malalties i òbviament, doncs, en despeses econòmiques per les nostres institucions. Dels diferents factors que es coneixen que tenen una influència directa sobre aquestes malalties cardiovasculars, el que se sap i el que la comunitat científica està d'acord és que el colesterol o les concentracions sanguínies de colesterol és un dels factors més clau en aquestes malalties i que, a més, som capaços de modificar. És a dir, que si nosaltres som capaços, mitjançant dieta o mitjançant hàbits saludables o, en casos extrems ja, mitjançant doncs, fàrmacs, medicaments, podem baixar aquests nivells de colesterol, doncs el que estem fent és disminuir d'una manera molt significativa el risc de patir aquestes malalties cardiovasculars, infarts, ictus, etc.
Clar, aquest producte podem dir que servirà per tothom o només per unes persones en concret que tenen doncs, un major colesterol? Per quines persones és apte?
No, mira, això és un producte que podem dir el nom, que es diu Aquilea Colesterol, que com hem dit abans és un producte nutracèutic, això vol dir que està composat amb components específicament que venen dels aliments i que s'ha vist que quan els prenem a concentracions altes ens poden ajudar a prevenir l'aparició de malalties. Val? Aquest producte Aquilea Colesterol, que és d'una farmacèutica específica que es diu Uriac, el que està indicat sobretot és en aquelles persones que tenen uns nivells de colesterol total en sang que estan al límit de ser tractats mèdicament. I això, amb números, és doncs, per sota dels 250 mil·lígrams de decilitre o el que nosaltres diem entre els 200 i 250 mil·lígrams de decilitre. Són persones que tenen ja uns nivells de colesterol moderadament elevats. A partir de 250 mil·lígrams de decilitre, aquesta persona ha d'anar al metge sí o sí perquè es comenci el seu tractament farmacològic adequat doncs, a les seves condicions, òbviament, però que quan no arribem a aquests 250 mil·lígrams de decilitre, el que podem fer és utilitzar aquests nutracèutics o utilitzar hàbits saludables, que com tots coneixem doncs, és una dieta saludable, una dieta mediterrània, fer exercici i la incorporació d'aquests productes en el nostre dia a dia per tal de, diguéssim, endarrerir a l'entrada d'aquestes persones a un tractament farmacològic ja per tota la vida.
D'acord.
Per tant, aquests productes estan indicats doncs, amb aquestes persones que tenen doncs, aquests nivells de colesterol que ja estan, comencen a estar ja a nivells preocupants i per tal d'evitar que entrin, repeteixo, doncs, amb aquest tractament farmacològic crònic, normalment és mitjançant estatines en monoteràpia o estatines combinades amb altres fàrmacs, doncs utilitzem una estratègia més, com tenim l'exercici físic, com tenim una dieta saludable, doncs per tal de baixar una miqueta aquests nivells i endarrerir doncs, l'entrada d'aquest procés farmacològic.
Clar, estem parlant de gent que ja té un colesterol important, no, diguem, però si ens centrem en les mesures que, per exemple, s'haurien de prendre, no? Quan et detecten doncs, que tens colesterol, i que és solucionable, no, diguem, que el pots revertir amb una dieta i amb una sèrie de mesures, què és el que hauríem de fer si ens trobem en aquesta situació abans que això es converteixi en un problema major?
Quan és aquests nivells de colesterol que augmenten a mesura que ens fem grans, lògicament, perquè nosaltres envellim i els nostres nivells de control sobre aquests processos metabòlics com és el colesterol, doncs ja no són tan efectius com eren, doncs el que hem de fer, i això està ben definit per les diferents indicacions o diferents col·lectius mèdics que es revisen anualment o es revisen periòdicament les guies a seguir, doncs el que està clar és una dieta saludable, que això allí on estem vivint, aquí a Catalunya, doncs és fàcil de seguir una dieta, no és mediterrània, rica en fruites, amb oli d'oliva, amb peix blau, amb poca carn vermella, amb cereals, etc etc. Per tant, importantíssim, una bona dieta. En segon lloc, importantíssim, fer exercici físic de manera rutinària. No cal ser un atleta professional, però sí doncs, evitar doncs, aquesta pràctica més de sedentarisme que tenim tots, o que la nostra societat una miqueta doncs, ens obliga una miqueta, per dir-ho així. I l'altra, la tercera estratègia, és l'entrada d'aquests doncs, productes nutracèutics que ens donen doncs, aquest plus de salut i que ens permeten prevenir l'aparició d'aquestes malalties. És important el concepte aquest de prevenció. Si aquests productes nutracèutics no serveixen per tractar els nivells de colesterol o no serveixen per tractar doncs, una diabetis, però sí que et serveixen doncs, per minimitzar el risc d'aparició d'aquestes malalties, per endarrerir doncs, els problemes més serios d'aquestes malalties, etc.
Doncs Gerard Aragonès, investigador principal d'aquest projecte que ha aconseguit, no?, aquest producte que ha aconseguit reduir el colesterol, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això que hem de fer per tal de prevenir i també tractar el colesterol i evitar que el tinguem. Doncs gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Avui parlem de la degeneració macular associada a l'edat, la DMAE atròfica, o el que és la principal causa de pèrdua de visió en persones a partir de 50 anys. Actualment, unes 200 milions de persones de tot el món la pateixen, de les quals 25 milions ja es troben en un estat avançat de la malaltia. Només a Europa es registren aproximadament uns 400.000 casos nous cada any i avui volem parlar amb el doctor Jordi Monés, que ha coliderat la investigació del primer fàrmac aprovat capaç de frenar la ceguesa que provoca la DMAE. Doctor Jordi Monés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin ha estat el seu paper en el desenvolupament d'aquest fàrmac?
Bé, ara hi ha dos fàrmacs, un que s'ha aprovat i un que s'aprovarà a l'agost. Aleshores, són dos fàrmacs molt semblants, que els han fet companyies diferents, i el fàrmac que es desenvoluparà a l'agost, de fet, originalment, fa quasi 20 anys, no s'havia dissenyat per la forma atròfica. Jo vaig insistir molt a la companyia que el provéssim la forma atròfica i vam fer el primer assaig fase 1 aquí a Barcelona i es va fer servir per primera vegada en pacients aquí a Barcelona. Que va ser la primera vegada que el tractament que es diu ara anticomplement, que és el mecanisme d'acció d'aquests fàrmacs, es fes servir. I a partir d'aquí s'han anat desenvolupant les altres fases i ara ja és una realitat i ara són la revolució. I d'un altre fàrmac, tot i que no vaig ser el primer, no el vaig servir, però sí he estat un assessor científic de la companyia, fa 20 anys que tipifiquem aquesta malaltia. Penso que aquesta malaltia, com que no tenia tractament, en molts hospitals, la majoria dels llocs al món, ni se'ls veia aquests pacients, perquè no hi havia massa interès, perquè no es podia fer gran cosa. I nosaltres des de fa 20 anys que els hem anat seguint, els hem anat tipificant a diferents formes de creixement, d'evolucions, de pronòstic, i al final hem conegut molt bé la malaltia. I ara estem, per exemple, jo soc professor de la Universitat de Utah, on estem intentant desenvolupar un fàrmac per tractar amb teràpia gènica. O sigui que ara que el fet de conèixer també la malaltia, que deia ser com una mena d'Alzheimer de la retina, és molt difícil de tractar perquè és mort de la cèl·lula, però amb aquests 20 anys que hem conegut els diferents subtipus, doncs ara podem saber què hem de tractar. I hem pogut desenvolupar aquests fàrmacs que finalment, sortosament, han donat resultat, perquè n'han fallat molts. Durant aquests 20 anys hi ha moltes coses que han fallat. És una malaltia molt complicada.
Clar, aquest tractament, en certa manera, és com una cura, no?, aquesta malaltia. Finalment, podeu dir que heu trobat la solució, la cura, perquè aquestes persones doncs puguin recuperar la visió?
No, no és una solució. A veure, això és com si et digués que ara l'Alzheimer el retrocem. És a dir, que dius, cures l'Alzheimer? No, no el curem, però fem que aparegui més tard. Aleshores, amb això guanyes anys per aquella persona que no tingui Alzheimer. Ja seria un avenç molt important. Amb malalties degeneratives tan complicades, hem de ser humils. No trobarem una cura com pacient de cop i volta que ja no tingui la malaltia. Però que el que estem fent és, primer, enlentir-la, que vagi més lent, guanyar anys de visió. I això és molt, molt important en una persona gran. Guanyar anys de visió pot ser molt dels anys que li queden de vida. Aleshores, havent començat per aquí, és el primer fàrmac que s'aprova, aquí vindran moltes més coses. Ja ens va passar amb la forma humida a quasi 20 anys, els primers fàrmacs no eren tan bons, després els següents que van venir eren millors. I aleshores ara és una autèntica revolució, aquesta malaltia no tenia tractament, zero, no es podia fer res. I a partir d'ara la podem començar a frenar, podem començar a fer que els pacients tardin més a desenvolupar la malaltia. El que serà més important que mai és saber qui hem de tractar, perquè hi ha pacients on el tractament els serà molt útil i pacients on no caldrà tractar-los, perquè quan la malaltia és lenta, el tractament no fa gran cosa. I aleshores, ara més que mai haurem de conèixer molt bé la malaltia, que és difícil perquè és relativament lenta, lenta pel pacient, però, perdó, lenta per la ciència, però no lenta pel pacient, i ara serà més important que mai saber qui hem de tractar, perquè és un tractament que el farem pràcticament de per vida. Estarem posant injeccions cada dos mesos, cada mes o cada dos mesos, durant molt, molt de temps. Aleshores, sí que és super, super important saber quins pacients els justifica aquest esforç, perquè la malaltia és molt ràpida, i quins pacients no els fa falta.
Perquè, clar, aquesta malaltia, abans comentava, no sorgeix cap als 50 anys, l'únic que afecta normalment a persones a partir dels 80.
Mm-hmm.
Clar, aquest marge tan gran d'edat, com s'explica? Què és? Sorgeix a partir dels 50, però què és els primers símptomes que noten i després com va evolucionant?
Sí, o sigui, pot començar a aparèixer a partir dels 50 anys. És a dir, les persones que tenen una predisposició a la malaltia molt greu ho poden començar a tenir a partir dels 50 anys. No és el més freqüent, però algunes persones ho tenen. I contra més dècades avancen, als 60, als 70, als 80, cada vegada hi ha més gent que ho té. És a dir, als 50 hi ha poca gent que ho té, només els que tenen molta risc genètic i molta predisposició, i després ho va tenir l'altra resta de persones. Aleshores, hi ha moltes formes, la que et comentava, hi ha formes que comencen molt lentament i que amb prou feines faran dany a les persones, perquè són uns tipus de degeneració macular benèvoles, que és el que estem caracteritzant genèticament a Utah. I després hi ha formes molt, molt agressives. I cal que coneguem aquestes formes molt agressives perquè pot deixar una persona de 65 anys o 70 anys amb molt mala visió central. I això avui en dia una persona de 65 o 70 és una persona molt jove, molt activa. Inclús les persones de 80 o 85, avui en dia la gent està molt activa i això és una discapacitat molt greu. Aleshores, no és que et comenci als 50 i se't desenvolupi cap als 80, hi ha gent que els comença abans i que el comença després. Les primeres fases poden ser lentes, les fases tardanes són les que venen més tard. Els primers anys, les primeres dècades, és més fàcil que tinguis la forma humida, per la qual cosa sí que tenim tractaments des de l'any 2006-2007, i després ven a la fase final, que seria la forma atròfica. De fet, la forma atròfica és la fase final de tothom. Això que es diu que hi ha dues formes, la humida i l'atròfica, no és ben bé així. Hi ha una forma final, que és l'atròfica, i pel camí a l'ull intenta enviar un mecanisme com de salvavides, que és enviar aquestes venetes que són les que causen el dany. Però no hi ha dues formes. N'hi ha una final atròfica i pel camí pot venir l'humida.
Mm-hmm. I abans em comentava, no?, això de que porteu molts anys patint errors, no?, o patint... Mm-hmm. O patint que no surt bé el tractament, bàsicament, no?, com esperàveu.
Sí. Sí, més que errors és que hi ha hagut assajos clínics que han intentat abordar la malaltia de moltes maneres,
que no funcionaven.
I no han funcionat, perquè és tractar mort, és a dir, és tractar mort celular, és a dir, tu quan tu tens un tumor, tu tens una cosa anòmala en el cos, que si l'extirpes, et queda la resta del cos bé, per entendre's, et creus una cosa normal i et queda la resta del cos. Aquí no, aquí les cèl·lules pròpies es moren, no pots extirpar res, no pots cremar res, no pots fotocoagular res, és la mateixa cèl·lula que es mora i necessitaria ser-li una ressuscitació amb aquesta cèl·lula. Aleshores, per això és tan complicat tractar malalties degeneratives perquè és la mateixa retina, el propi teixit que es mora. i hauríem d'anar a fases molt prèvies, que també s'està investigant en fases anteriors, i amb això també estem molt obsessionats. Però clar, amb aquestes fases prèvies, 20 anys abans, no pot ser coses molt invasives, perquè no justifica fer coses molt invasives amb una malaltia que encara falta 20 anys perquè es desenvolupi. Aleshores, aquí està la dificultat en prevenir-la, no? I aquests anys, durant aquests anys, a tot el món s'han fet assajos diferents, de molts tipus, i molts han fallat. Per això que té tant de valor que aquests hagin lograt donar resultats positius en fase 3. I ho han donat els dos. Tant el pegcetacoplan, que és un anti-C3, de la via del complement, com l'avàntic captat pegol, que és un anti-C5. S'assemblen molt. Ataquen a la mateixa via, de la mateixa via del complement, que és una via inflamatòria del cos per defensar-se de les infeccions, però que està sobreactivada i el cor està com autoinflamat més del compte. I aquests dos fàrmacs ataquen a dos nivells diferents, però ataquen una mica la mateixa via. Són molt semblants.
Clar, aquests dos tractaments que sí que han funcionat, no? Aquests dos estudis, podem dir que han funcionat, doncs és un resultat molt positiu, no? Molt significatiu també pel que fa a aquesta patologia, i es demostra en certa manera que esteu en el camí, no? De poder desenvolupar en el futur, doncs qui sap si un tractament encara més fort, amb més resultats, no? I amb més esperança, amb la cura definitiva, no?
Absolutament, és a dir, en medicina sempre vas guanyant petites passes, que són grans passes, perquè és com anar contra la mort. Aleshores, aquests dos fàrmacs són una autèntica revolució, portem molts anys picant pedra i era molt, molt complicat, i al final s'ha aconseguit. I a partir d'aquí només farà que millorar-se les coses, perquè acaba coneixent millor la malaltia, els subtipus genètics, vindrà molt tractament de teràpia gènica. Clar, si nosaltres amb teràpia gènica a un pacient li inoculem la fàbrica del que t'ha fet malbé a través d'un virus, aquesta fàbrica s'inocula i potser amb una sola injecció el tractament ja funcionarà. És a dir, que ara aquests tractaments que fem servir ara s'han d'anar posant la injecció repetides vegades perquè és una minidosi que vas posant, però quan logram fer tractaments genètics, que és el que estem estudiant, potser tu induiràs una inducció d'una... milloraràs la fàbrica que està feta malbé a les cèl·lules i allò començarà a produir i anirà produint en el temps. És a dir, que sí que això és només al començament, una gran notícia, perquè els pacients, la seva malaltia anirà molt més lenta, podrem salvar anys de visió, que això és molt important, però una persona gran, si em diguessis una persona de 20 anys, salvar-li 2 o 3 anys, podria no tenir tant valor, però una persona que té uns anys de menys expectativa de vida que altres, una persona jove, salvar-li anys de visió és molt, molt important. I a partir d'aquí només anirem que millorant perquè la ciència avança molt, tot i que són malalties molt complicades, però bé, el producte de centenars de milers de persones investigant amb aquesta malaltia els últims 20 anys, sortosament ens està donant els fruits.
I tant, i tant. De fet, també hem de dir, no, que vostè és l'únic doctor estatal dins dels 6 oftalmòlegs més prestigiosos d'Europa, una referència mundial també amb el que estem parlant ara de la DMAE, oftalmòleg format a Catalunya i també a Harvard, no? Que forma part doncs, d'aquest desenvolupament d'aquest primer fàrmac, no? Amb aquesta iniciativa mèdica. Actualment, tot el que vivim, no? Amb les pantalles tan exposats que estem en el món en el que tot és molt visual, com veu la salut ocular?
Bé, les pantalles no fan tan mal, és a dir, poden donar fatiga, poden donar ressecament dels ulls. Hi ha altres coses pitjors que influencien la degeneració macular. Mira, deixa'm que t'expliqui una mica. La degeneració macular és la típica malaltia que diuen que és genètica i ambiental. I què vol dir? Que hi ha una predisposició genètica de base, naixem amb un defecte genètic, però després els factors ambientals, que també s'han anomenat factors epigenètics, fan que aquests gens s'expressin molt o poc. És a dir, tu pots tenir la predisposició a la malaltia, però si tu tens uns hàbits de vida molt bons, la malaltia no es desenvolupa. I tu pots tenir un risc genètic no molt gran, però si tu tens uns hàbits genètics dolents, es pot desenvolupar. Llavors, hàbits genètics, què són? Fumar, per exemple, agreuja aquestes malalties. Alcohol, també, perquè és un tòxic molt important. Possiblement dormir poc, també, i és una cosa que està poc estudiada o poc coneguda, però el cervell regenera la seva brossa, els seus productes de residus, el cervell es regenera per la nit i l'ull és cervell. Vol dir que el que mengem, molt important, perquè modulem el microbioma i el microbioma té un eix antiinflamatori o proinflamatori amb el cervell molt important, Vol dir que aquestes coses que semblen un tòpic de menja bé, no fumis, no beguis i tal, sí, són de veritat, són autèntament de veritat, perquè hi ha pacients que tenen molt risc genètic i desenvolupen poc la malaltia, i pacients amb risc genètic baix que desenvolupen la malaltia. Vol dir que hi ha més coses, a part de la genètica, que sí que estan a les nostres mans, amb hàbits saludables durant molts, molts, molts anys, això s'acumula i al final també fa que la malaltia s'expressi. Vol dir que, més que les pantalles, jo sí que faria molta importància amb els hàbits de salut, de menjar molt bé, dietes saludables, sobretot per tenir un bon microbioma, a no fumar, no beure i intentar dormir mínim 7 hores. Molt important.
Perfecte. A més, també, Jordi, vostè va ser directiu del Futbol Club Barcelona, no del Barça, i va liderar la campanya Camp Nou sense fum, no? Això també es desvincula una mica, potser, no, de l'entrevista que estem fent, però és motiu també per parlar del tema. Com va ser això?
A veure, això és una de les coses que em sento més orgullós de contribució a la salut pública, la veritat, perquè va ser una cosa que vam ser molt valents en aquell moment. L'any 2011 es va prohibir el fumar als espais tancats, però es permetia fumar als espais oberts, i aleshores, com teòricament un estadi de futbol és un espai obert, teòricament, però clar, si tu tens el senyor al costat del teu fill amb un puro, realment està fumant el puro tota l'estona, doncs vàrem ser molt valents aquella junta i vàrem convèncer a l'assemblea, perquè això va ser una decisió de l'assemblea, perquè hi hagués una llei feta pel propi club, no pel govern, no per la Generalitat, va ser una llei pròpia al Barça. Al principi vàrem tenir molta gent en contra, perquè hi havia doncs un terç dels socis que eren fumadors i no els feia gràcia deixar de fumar al camp, però al final va ser una decisió dels propis socis de l'assemblea i vàrem lograr ser el primer camp, i jo crec que encara l'únic a Espanya que no es fuma, i és un avenç social i de salut superimportant del qual personalment i tota aquella junta n'estem molt orgullosos, i això ja no tirarà mai enrere.
Mm-hmm. Doncs parlant de bons hàbits, no?, i de prevencions per no desenvolupar malalties, sempre i quan el que està en el nostre control, no?, perquè també hi ha una part doncs, que no podem controlar i de la que no podem fer res. I també parlant d'aquest fàrmac, no?, i del segon fàrmac també que estarà a l'agost, esperem que es vagi avançant en la investigació d'aquesta malaltia i també de totes les malalties oftalmològiques, no?, oculars, que anem avançant i que cada cop doncs, la gent es puguin acurant en aquest àmbit també. I moltíssimes gràcies, doctor Jordi Monés. Gràcies.
Molt de gust. Gràcies a vosaltres, molt de gust. Adéu-siau.
I en uns minuts descobrim la història del Santi, una història compartida i que té com a protagonistes els seus cavalls. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado, la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
Maravilloso.
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
Partidazo.
Y el domingo, el Eldense-Real Madrid-Castilla.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los números uno del deporte.
COPE.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas. El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de relacions entre animals i humans. Relacions que poden arribar a formar una història molt bonica, com en aquest cas és la del Santi i els seus cavalls. No us ho perdeu. Parlem ara d'una història entranyable. El cineasta Marcel Barrena, director de Mediterráneo, explicava públicament fa uns dies que havia quedat totalment impressionat quan va conèixer el domador de cavalls Santi Serra Camps i la seva forma de relacionar-se, comunicar-se i d'entendre's entre ells. Una relació que ha quedat retratada en el documental Hermano Caballo, on veiem també la narració de l'ascens del Mabruk, un cavall ferit que Serra Camps decideix rescatar en un viatge al Marroc. Avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història. Santi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Deu ser important inspirar en una història com aquesta, no?
Bueno, la veritat que és xulo perquè veus com has pogut recuperar un cavall que pogués estar fatal al Marroc i arribat a on està ara.
Mm-hmm. Quina és la història del Mabruk i la teva també? Quina és?
Bueno, el Mabruk res, el Mabruk vam anar a Marroc a buscar un cavall molt bo, una euga molt bona, una eugara molt, molt bona, i al final quan vaig veure aquest cavall tal com estava allà, que era un cavall que el feien servir per treballar les bessures i tot això, doncs tal com estava allà, que pobret estava fatal de salut i psicològicament, doncs vaig pensar que era molt millor emportar-nos aquest que no pas l'altre cavall que no necessitava l'ajuda. Mm-hmm. I així es va ser. Ens el vam portar i el cavall ara està a casa i la veritat que és espectacular.
Ara com està? Dius que està molt bé, no?
Molt bé, molt bé. La veritat que ara està superbé, superfeliç, aquí en els camps, corrent, jugant amb els altres. Està fent espectacles amb nosaltres, la veritat que molt bé.
Perquè, Santi, quants cavalls tens actualment?
Més o menys hi ha uns 50 cavalls.
Uns 50?
Sí.
Déu-n'hi-do. Pensava que em diries uns 5, uns 4, no? Però uns 50 sí, cavalls, així sí que no m'ho esperava. Com va començar tot plegat? Com va sorgir la idea de ser domador de cavalls? Et ve des de petit aquesta passió? Com...
Sí, els meus pares eren criadors de cavalls ara. Uh-huh. Jo vaig néixer entre cavalls. L'únic que em vaig dedicar una mica a la competició, vaig ser ferrer de cavalls i vaig veure que dintre aquest món hi havia un buit on s'havia de canviar diverses coses. I vaig decidir doncs, intentar començar a estudiar els cavalls amb llibertat, com es comportaven, com era el que feien, tot això, per poder doncs, arribar a comunicar-me amb ells sense haver d'arribar gens amb l'agressivitat ni el maltracte ni res d'això. I al final doncs, hem pogut muntar doncs, una comunicació juntament amb els cavalls que el que ha fet és que els puguem entendre, que ells ens entenguin i que siguem un més de la família, o sigui que som un cavall més al final.
Mm-hmm. Quina relació tens amb ells?
La relació és espectacular, al final són de la família, tal com he comentat.
Mm-hmm. I què feu? Què és el que feu junts? Competiu?
No, nosaltres fem espectacles.
Hem muntat
un espectacle de cavalls amb llibertat, on vaig muntar aquest espectacle per donar una notícia on que la gent veigués que sense el maltracte, només amb el benestar del joc, es pot aconseguir el que vulguis amb ells. I fem, doncs, una coreografia i un joc juntament amb humà i cavalls.
Clar. Quin és el cavall més antic, diguem-ho, que fa més temps que tens amb tu actualment?
Bueno, ara, el primer cavall que tingués va morir pobret fa 2 anys, en Caifruc. Aquell va ser el meu primer cavall, va viure fins als 32 anys. I ja tenim la Nica, que és una de les eugues més especials també que tenim aquí, les millors eugues que he tingut a la meva vida, i està aquí jubilada en els camps vivint.
I quants anys té?
20 anys.
21. I el més jovenet suposo que deu tenir pocs anyets, no?
Sí, dels altres n'hi ha bastants. Tots els altres són cavalls joves.
Ja, m'imagino. I què tens pensat fer a partir d'ara amb tots ells? Suposo que deus viure al camp, no?, per poder mantenir-los i poder-los tenir a tots en llibertat, com tu dius. I què és el que fas el dia a dia i què és el que tens pensat també fer en un futur?
Bueno, el que tinc pensat és la vida que porto, que nosaltres ens dediquem a portar aquest espectacle per tot el món, que vagis amb llibertat, i res... I al final, si viuen aquí a la finca, ells estan tot el dia amb tancats grossos en manada perquè ells puguin estar bé i ser feliços entre ells. Després de les nits es tanquen a les quadres perquè així es controla l'alimentació, la temperatura, es controla tot. I res, seguir davant amb el que estem fent ja el dia a dia.
Perfecte. Doncs, Santi Serracamps, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva relació i la teva història amb tots aquells cavalls, amb tots aquests cavalls que han inspirat doncs, també aquest documental del que parlàvem en un principi, no? I sobretot doncs, a seguir també endavant amb aquest espectacle de cavalls en llibertat i això que vols reivindicar, no? Aquest espectacle sense maltractament pel mig, que és molt important també. Gràcies, Santi.
Sí, i tant. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I atenció al que hem sabut aquesta setmana. Un gos robot, sí, sí, el que escolteu, un gos robot farà les rondes de controls i manteniment a la planta química de carburos metàl·licos del Morell de la mà de l'empresa Keibotic. Es tracta del Keiper. Té la mida d'un gos labrador i també té un avançat sistema d'intel·ligència artificial. En parlem del tema i li preguntem perquè ens ho expliqui amb detalls amb la Irene Gómez, que és CEO i cofundadora de l'empresa Keibotic. Irene, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
La màquina, de fet, aquest robot, és autònom i pot fer rondes de vigilància a cada hora durant tot el dia i sense que ningú el guiï, oi?
Exacte. El gos és totalment autònom, el que fa són rondes d'inspecció en què el revisa les instal·lacions, revisa si hi ha fugues, si hi ha diferències de temperatura que podrien causar una anomalia a les instal·lacions, llegim instrumentació, manòmetres, comptadors, detectem persones de llocs on no haurien d'estar i enviem alerta.
Perquè la funció bàsica d'aquest gos, d'aquest robot, quina serà? La de vigilar, no?
Vigilar, més que vigilar és manteniment. El que fem és rondes de manteniment, detectem i revisem incidències en les instal·lacions i enviem alertes quan hi ha una incidència.
I aquest robot com és? Com s'ha format?
Bueno, nosaltres venim de guanyar el primer premi del DARPA. El DARPA és el govern dels Estats Units, que el 2020 ens presentem a aquest concurs en el qual havíem de trobar objectes i persones en coves i galeries subterrànies fins a 12 quilòmetres, és a dir, sense GPS ni internet. Llavors, nosaltres, de forma autònoma, detectem totes aquestes instal·lacions amb aquest software que va guanyar el primer premi.
I l'objectiu, doncs, quin diríeu que és?
L'objectiu en carburos metàl·licos és ajudar els tècnics de manteniment a detectar anomalies abans que succeeixin.
D'acord, d'acord. I si passa alguna cosa, aquest gos, què és el que faria?
Envia una alerta al centre de control i el centre de control és qui fa les actuacions, eh?
Durant un any estarà de prova, no?, hem de dir també. I, de fet, és, vosaltres el que feu és això, no?, fabricar aquests robots que es poden interpretar en entorns complexos, no?, poden interpretar tot el que passi al voltant i us dediqueu bàsicament a això. A quins altres llocs també heu implementat aquest sistema?
Ens dediquem bàsicament a la indústria química, també en temes de seguretat, mineria, energètica, i el que fem amb el nostre robot és el que t'estava comentant, no? Volem ser una rumba industrial, que pot pujar escales, pot anar per grava, pot anar per dos nivells, pot anar per qualsevol lloc.
Perfecte. I teniu també altres projectes en estudi o que començareu d'aquí a poc?
Sí. En tenim alguns altres, anirem dient noms més endavant, però sí, tenim bastants clients tancats ja per començar aquest any que ve.
El Keiper, de fet, serà de gran ajuda, no?, per tot l'equip que estigui en aquesta planta química, però també, mirant-ho des d'una altra perspectiva, pot ser que sigui també una feina menys a ocupar, no?
En realitat no, perquè la gent continua estant allà. El que fem és ajudar la gent que està de tècnic de manteniment a obtenir dades més fiables amb sensòrica i amb intel·ligència artificial.
D'acord. I heu guanyat també amb Keibotic, no?, el primer premi, com deies, d'ARPA, aquest concurs, el concurs més prestigiós del món, no?, així és com l'anomenen. I, de fet, aquesta tecnologia també ha servit per posar a prova rescats als Estats Units, no? No només parlem de manteniment a plantes químiques, per exemple, sinó també en salvaments importants, oi?
Clar, la tecnologia ens permet arribar a molts, molts llocs, no? La tecnologia com aquesta que fem nosaltres, que són robots de quatre potes, totalment autònoms, permeten allà on tu no voldries estar, no? En entorns tòxics, inflamables, amb riscos en què no sabem què és el que hi ha dintre.
Exacte. He fet també, doncs, amb el Keiper El fet de trobar un grup de persones que estaven dins de coves, no?, de més de 12 quilòmetres, i les va localitzar a totes, no?, a totes aquestes persones, on van poder després anar als cossos d'emergència i actuar, però el procediment de risc i la troballa, diguem, la va fer aquest robot. Això són avenços molt importants i que cada cop aniran a més, no?, suposo.
Nosaltres creiem que sí, no?, perquè ens hem ficat. Al final, el que creiem és que en els pròxims 5 anys el Keeper estarà en molts llocs de la indústria i en els pròxims 10 anys serà com l'aspiradora que tenim tots a casa.
Què hem de fer si ens trobem per la planta química amb el Keeper?
Res, el robot treballa amb les persones. Al final és un robot col·laboratiu, treballant amb les persones i per les persones, i serà una part més de l'equipament, és una màquina industrial.
Perfecte. Doncs, Irene, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest nou lloc de feina, no?, que tindrà el Keeper, i aquest nou company que tindran ja totes les persones que treballen en aquesta planta química de carburos metàl·licos del Morell. Gràcies.
A tu, una abraçada.
I entre altres coses, avui volem parlar també dels efectes de la tecnologia sobre les relacions familiars. Més de la meitat dels pares espanyols, concretament un 52%, confessa que els dispositius electrònics redueixen el temps de vida que passen en família, i un terç admet que aquests creen conflictes a la llar més d'un cop per setmana. Sobre el tema, en volem parlar amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Sara Malo. Sara, molt bon dia.
Hola, Núria.
Podem dir que aquestes pantalles estan interferint significativament en la comunicació i, per tant, en la relació que tenim entre pares i fills?
Bé, efectivament, com ja s'està publicant en diferents estudis, sí que una part molt important del temps, no?, que dediquen tant els fills com els pares, no?, és de les tecnologies, i per tant sí que, no?, podem dir que hi ha certa interferència en aquests processos de comunicació, no?
Uh-huh.
I això, doncs, si no es regula, sí que pot portar problemes, no?, problemes en la comunicació familiar i fins i tot problemes, no?, de que alguns adolescents desenvolupin també alguns tipus d'addiccions.
Clar. Clar, bàsicament això té un nom, no?, es diu pubbing a la família. Sí. I és que és quan pares i fills s'ignoren entre si pel fet de tenir les pantalles al davant. Clar, sí. Jo imagino que és un problema quan es produeix fins a tal punt, no?
Sí, tant, és un problema. Jo crec que hem de preservar, les famílies, no?, han de preservar espais de socialització presencial i lliure de pantalles, no? És a dir, hem d'aprofitar aquells moments, ja que avui dia, no?, en una societat que estem tots tan ocupats i tenim pocs espais, no?, que compartim conjuntament, doncs aquells pocs moments, no?, que passem tots junts, com per exemple l'hora dels àpats, hauríem d'intentar, doncs, que fos espais lliures de pantalla i espais per realment, doncs, generar aquest procés de comunicació i de vinculació, no?, entre els membres de la família.
Mm-hmm. Això també no sé si deus estar d'acord, Sara, que normalment passa amb més freqüència, si cap, no?, entre adolescents, no?, l'edat d'adolescent entre 11 i 14 anys, la d'aquest ús més intensiu, no?, i més continuant del telèfon mòbil, per exemple, també entre altres aparells, imagino, i molt d'ells, doncs, molts d'aquests joves reconeixen, no?, practicar, sí, aquest pubbing, practicar el fet aquest d'ignorar, no?, a les persones que els envolten, per tenir les pantalles al davant. Amb aquests adolescents, sí, quines són les mesures que hauríem de prendre?
Clar, jo penso que és una feina que un ha de fer abans de l'adolescència, no? És a dir, com a pares tenim l'obligació, no?, d'educar els nostres fills des del primer moment, no?, des que són petits, i per tant aquests processos de regulació que et deia, no?, d'establir, sí, normes, han d'aparèixer abans de l'adolescència, no? És a dir, els pares hem de ser capaços, des del moment en què nosaltres decidim que els nostres fills accedeixin a les pantalles, sigui amb l'edat que sigui, establir unes normes, i unes normes que siguin establertes pels adults, però negociades i explicades als fills. Perquè si no hi ha aquest procés de negociació i d'explicació, no?, de per què serveixen aquestes normes, serà difícil que després les segueixin també. Un altre element molt important és que els adults hem de ser d'exemple, hem de ser un exemple clar d'aquest bon ús de les pantalles, no? Sabem que s'aprèn més a partir del que observem que no pas a través del que nosaltres diem. No? Llavors és important que nosaltres siguem exemples d'aquest bon ús.
Clar. Clar, això també és molt important, no, no només prohibir als nens, sinó també aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos i tal.
Efectivament, efectivament. És superimportant. No? Nosaltres vam fer un estudi fa uns anys en què vam observar, no, que bona part dels adolescents informaven, no, que no tenien normes establertes a casa sobre l'ús de les tecnologies i que alguns deien fins i tot que aquestes normes, moltes vegades les aplicaven als pares, tampoc se seguien. Llavors, jo crec que és molt important transmetre aquesta congruència, no?, entre el que diem els adults i el que fem, perquè a vegades els hi prohibim amb ells, però nosaltres fem, no?, aquest tipus de conductes.
Clar. Al final, no sé si podríem dir que hem confós, en certa manera, aquesta connectivitat a internet amb la vinculació en aquestes relacions socials. Hem confós una cosa amb l'altra o encara estem a temps o encara ho sabem separar?
Bueno, pot haver-hi certa confusió, però està clar que el vincle no és el mateix que la connexió, no? Diguéssim, aquest vincle efectiu, no?, que s'estableix entre individus, sobretot s'estableix a nivell presencial, no? Hi ha molts elements que intervenen, com és el contacte visual amb els altres, no?, tota aquesta comunicació, no?, no verbal, no?, que establim amb el nostre cos, no només amb la nostra veu, no? I, per tant, és important, no?, que generem aquesta vinculació efectiva amb les persones fora de la xarxa. Això serà garantia de que després nosaltres establim també bons vincles en l'entorn virtual.
Clar, clar. Sí, sí, al final és fort, però és així, no? El fet de substituir el vincle personal amb aquesta connexió tecnològica, doncs és una realitat, no?, d'avui en dia. Cada cop ens hem fet també més individualistes a conseqüència d'això?
Sembla sí que sí, no?, que la tendència de la societat és cada vegada més aquest individualisme, no?, i per tant jo sempre penso, no?, que sempre estem atents a les coses diferents i malgrat que hi hagi aquest punt d'individualisme, que en certa manera doncs, a vegades pot ser bo, no?, per promocionar, doncs, diguéssim, per exemple, la teva pròpia carrera professional, és molt important que també tinguem en compte altres valors més col·lectivistes, no?, més de pensar en l'altre, més de respecte cap a l'altre, no?, i per tant repartir una mica, doncs, aquest individualisme cap al que sembla que anem tots plegats, no?
Exacte, i mirar també el nostre entorn, no?, i veure les persones que ens envolten a la vida real, diguem, i tampoc, doncs, deixar escapar aquestes persones, perquè al final, doncs, la pantalla és la pantalla i les persones que tenim al costat també és temps que passa, no?
Exacte, sí, no? És a dir, a vegades tot el que fem online són vincles molt efímers, no?, perquè moltes vegades ens relacionem amb persones que ni tan sols sabem qui són, qui hi ha al darrere, no?, o servir per una cosa més lúdica. Jo penso que hem d'entendre bé, no?, que la nostra vida es basa, no?, amb la presencialitat i amb el vincular-te i a respectar, no?, i entendre les persones que tens al teu costat, no?, i això vol dir, doncs, estar amb la família, estar amb els amics, portar una bona, diguéssim, higiene, no?, digital, que vol dir, no?, pues fer altres activitats, diversificar el que fem, no?, doncs estar a l'aire lliure, tenir activitats d'oci, i les pantalles, evidentment, formen part de la nostra vida, però com un element més, no pot ser que siguin tota la resta.
Exacte, totalment. Doncs Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema i donar la importància, sobretot aquesta última frase que has dit, no?, de que no pot ser-ho tot, aquesta tecnologia. Ha de ser una part més, com moltes altres, però en cap cas, doncs, suplir, no?, aquest, o substituir aquest vincle personal amb la gent que tenim al costat. Uh-huh. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar d'innovacions en qüestions sanitàries i, en aquest cas, de la diabetis. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE. ¿Y ahora qué?
Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 22 al 28 de junio, Hipercorte ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'Hospital de Bellvitge ha instal·lat un nou sistema per totes aquelles persones que pateixen diabetis 1. En parlem. I parlem ara de que l'Hospital de Bellvitge ha instaurat sensors i aplicacions per controlar els nivells de glucosa de manera contínua de tots els pacients que controla amb diabetis 1. Unes 700 persones porten ja implantat un dispositiu que substitueix aquesta punxada al dit per una aplicació mòbil en el control de la malaltia. I el dispositiu té les dimensions aproximades d'una moneda de 2 euros i permet que el pacient conegui els seus nivells de glucosa tantes vegades com vulgui al dia. Sobre el tema volem parlar amb el cap de servei d'endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Pérez Maraver. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com funciona aquest nou sensor i aquesta nova aplicació?
Pues miri, ha estat realment un canvi molt important amb la gestió del, amb l'autogestió de la malaltia per part del pacient amb diabetes tipus 1, i llavors funciona amb un sensor que s'implanta cada 15 dies, s'ho fa el propi pacient amb un introductor, és molt fàcil de fer, i llavors, a partir de que porta el sensor implantat al braç, pot passar una aplicació mòbil, el seu mòbil, o un lector, si no té un mòbil compatible, però el 95% dels casos el mateix mòbil serveix, i amb el mòbil a prop del sensor s'obté la lectura de glicèmia, de glucosa en sang en aquell moment, bueno, de glucosa en realitat en líquid intersticial, no és ben bé en sang, però és pràcticament equivalent, i això permet la monitorització d'aquests nivells. Per tant, hem passat d'una situació de fa uns anys en què el pacient es feia controls de sang capilar al dit, amb la qual cosa teníem pues, 3 o 4 o 5 fotografies al dia de com estava el control del sucre. Hem passat d'una situació en què el pacient ho pot fer tantes vegades com vol, sense necessitat de punxar-se, i no només té el nivell de sucre que té en aquell moment, sinó també la tendència de si va cap amunt, cap avall, el dispositiu té alarmes que l'avisen si el sucre s'enfila excessivament o si té perill de baixades, d'hipoglicèmia. És a dir, que ha estat un canvi realment molt important, molt disruptiu, sí.
Exacte, un canvi i també amb molts beneficis, no? Perquè és això que vostè comentava ara, redueix aquest impacte dels desequilibris que podria tenir la persona i no adonar-se'n, no, en aquell moment, i no tenir a l'abast teu doncs, aquesta facilitat amb l'aplicació, no?
És correcte, sí, sí. De fet, estem veient ara ja que hi ha gent que porta un temps que el porta, que realment s'associa a un control metabòlic de la malaltia clarament millor al que tenien prèviament, sí.
Uh-huh. Com ho han rebut els pacients, això? Han sabut fàcilment utilitzar aquest nou dispositiu, aquesta nova manera de tractar la seva malaltia?
Sí, realment ha estat fàcil i, per exemple, als hospitals pediàtrics, al nostre hospital no hi ha pediatria, però hospitals amb nens amb diabetes tipus 1 també ho han fet molt bé, és un dispositiu senzill, fàcil d'utilitzar, i realment no hi ha hagut gaires problemes. Hi ha gent que li agrada més la tecnologia, gent que menys, gent que inicialment és més, sent més la curiositat o gent que se sent una mica més poruc en aquest sentit, però quan s'ha introduït en el tema tothom ho ha acceptat molt bé. La veritat és que és un dispositiu que té una molt bona acceptació i prova d'això és que no tenim pràcticament cap pacient que una vegada fet servir hagi volgut treure-s'ho. És a dir, que l'acceptació ha estat molt bona.
Uh-huh. Des de fa quan que esteu provant aquesta nova manera, aquest nou tractament, diguem?
Ha estat un període difícil, perquè a més ha coincidit amb tota l'època de la pandèmia Covid, però realment la implantació de tots aquests sensors va començar fa uns 3 anys, aproximadament coincidint amb la pandèmia, una miqueta abans, i s'ha completat amb el total de la població nostra recentment. Sí, sí, és a dir, que fa que treballem amb això 3 anys, 3 i mig.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I són unes 700 persones, no?, com he comentat abans, les que ja se l'han implantat. Sí. Això diríeu que és molt o que és poc?
No, són tots els... De moment, el finançament públic per a aquest tipus de dispositiu contempla els diabètics tipus 1 i 700 és la població que tenim a l'Hospital de Bellvitge de pacients amb diabetis tipus 1, a l'hospital i als ambulatoris que corresponen a la nostra àrea. I hi ha la previsió del Servei Català de la Salut de que s'ampliï també a pacients amb diabetis tipus 2 en els propers mesos, en funció del tractament d'insulina i de la seva complexitat, però segurament aquesta tècnica que ara fem servir a la diabetes tipus 1 en un breu termini de temps també pugui beneficiar-se a la gent amb diabetis tipus 2.
Clar, és que precisament per això li anava a preguntar si seria apte aquest tractament, no, aquest dispositiu, per a altres tipus de diabetis que siguin diferents.
Si són pacients amb diabetes amb pautes d'insulina complexa, com els diabetis tipus 1, no hi ha dubte que treuran també benefici i aquests són els primers que entraran en el finançament públic sent diabètics tipus 2, sí.
Exacte. Sí, sí. I parlem, doctor, perquè, clar, molta gent segurament no sàpiga del tot la diferència que hi ha, no, entre la diabetis 1, la diabetis 2 i aquests tipus de diabetis que hi ha. Aquesta diabetis tipus 1, per la qual feu això, feu aquest nou dispositiu, què és el fet més característic que té?
Una diabetis que pot començar a qualsevol edat, però típicament comença amb edats més joves. És una diabetis que típicament no va associada a obesitat ni a altres factors de risc cardiovascular, però que es caracteritza fonamentalment perquè l'únic tractament que té és la insulina. És a dir, aquests pacients no poden rebre cap tipus de tractament en forma de pastilles ni tractaments alternatius. És a dir, que són gent que tenen una insuficiència en la producció de la insulina per part seu i ha d'utilitzar la insulina repetidament durant el dia, ja sigui amb múltiples punxades o amb una bomba d'infusió.
Clar.
En canvi, la diabetis tipus 2 és una diabetis que comença més habitualment amb gent d'edat més avançada, moltes vegades associada a obesitat, i majoritàriament no necessiten insulina com a mínim al començament de la malaltia, tot i que molts d'ells acaben necessitant-la en episodis, en moments més tardans.
Clar, és una manera no només d'assegurar-se i d'estar més tranquil a nivell de salut, no, a tenir aquests nivells controlats, sinó que també és una manera de poder portar una vida més relaxada en l'aspecte de com a rutina de dia, no? I no haver d'estar tan pendent de punxar-se o deixar-se de punxar, no? Aquestes dades també estaran recollides a l'aplicació i es podran consultar tant pels pacients com també pels professionals sanitaris, oi? Hi haurà un control mèdic en tot això.
Efectivament, les dades que el pacient recull amb el mòbil quan l'apropa al sensor es pengen automàticament a una web i nosaltres, els equips mèdics, en remot, ho podem veure des de l'hospital. És a dir, que si el pacient, per exemple, això és una utilitat també molt bona, el pacient truca o consulta per algun motiu telefònicament, nosaltres podem veure a la pantalla del nostre ordinador com va el seu control del sucre, sense que el pacient presencialment estigui aquí. Uh-huh. Per tant, és un avantatge també per afavorir telemedicina, contacte remot, sí, sí, és un avantatge clar.
Avantatges claríssims que es van implementant cada cop més, no?, en els hospitals, en la medicina, digitalitzant, no?, tots aquests procediments que, doncs, gràcies a això també podem tenir el dia a dia molt millor i també la gent, doncs, curar-se, no?, i portar el seu tractament d'una millor manera possible amb aquestes noves tecnologies que tenim.
Efectivament, tots els estudis que hi ha mostren una milloria en la qualitat de vida, no només dels pacients, sinó de la família i del seu voltant, sí, sí.
I tant. Doncs, doctor Pérez Maravert, cap del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per explicar-nos aquesta nova tècnica que esteu utilitzant ja, que ja heu utilitzat, i que segueixi funcionant tan bé i solucionant una mica la vida, posant-los una mica la vida més fàcil a aquests pacients amb diabetis tipus 1. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia, adéu.
Arrels Fundació ha començat aquesta setmana les enquestes a persones sense llar per recollir dades sobre la realitat del col·lectiu. Amb un nou format i l'ajut de gairebé 400 voluntaris, la Fundació espera superar els 500 encastats. I nosaltres, per parlar del tema, li volem preguntar al director de l'entitat, Ferran Busquets. Ferran, molt bon dia.
Bon dia.
Aquest cop les enquestes es fan en 13 centres, no? I es distribueixen també en 3 jornades i en horari diurn. És així, no?
Sí, hem fet un canvi del que havíem fet l'any passat, que era unes enquestes nocturnes, ja la fem aquests 3 dies, i la setmana passada els nostres equips de carrer van anar a parlar precisament amb persones que sabien que no responien l'enquesta d'altres anys.
Clar, de fet, hi havia unes certes limitacions als altres anys pel simple motiu de fer l'enquesta de nit. Si hi havia un grup que no responia, la gent es sentia més cohibida, potser, no? Es sentien amb menys confiança per explicar les seves coses, no? Era així. Quines limitacions hi havia?
Bueno, precisament és exactament el que has dit tu, no? La gent a la nit, doncs, bueno, està més cansada, doncs potser no respon tant, el mateix equip que ho fa també està més cansat, i llavors el que hem volgut buscar és sobretot una millor qualitat d'aquest contingut, d'aquesta resposta de les persones, no? Crec que de moment el ritme és bastant bo i arribem, i de fet l'alta metodologia funcionava i estava bé, però aquesta, el que estem veient és que estem arribant amb molta més gent. De moment, amb un dia hem superat les 300 enquestes, que ja és quasi el número que fèiem en el seu moment. Per tant, jo crec que és positiu.
Mm-hmm. Quan fèieu les enquestes per la nit, els hi calien persones potser de més confiança, i el que heu fet, doncs, ha estat anar prèviament, no?, a explicar-li la iniciativa perquè ja estiguessin assabentats sobre el tema, i això també els ha fet obrir-los més, no?
Sí, el fet de proposar a la gent, per una banda, avisar-los abans, i per una altra banda, el fer-ho en 13 centres diferents, que al final el que està fent és que la gent vagi als seus espais de confiança, no?, que són aquests centres, això ajuda moltíssim a que la resposta doncs sigui més fàcil i de més persones.
I de fet també hi ha més voluntaris, no?, al ser de dia.
Exacte, una altra de les dificultats més importants eren precisament el voluntariat, no?, perquè costava molt trobar voluntaris a la nit. Sobretot ho vam notar després de la pandèmia, que com ens ha afectat a tots, doncs era una cosa que costava molt més. I per una altra banda, això que estàs dient exactament, que els voluntaris, doncs, hem arribat a més de 400 voluntaris en pràcticament sense fer cap tipus d'esforç.
I voleu també arribar als 500 encastats. Quantes persones hi ha sense llar? Moltíssimes, no?
Ara mateix, al carrer, les dades que nosaltres tenim de l'any passat, estem parlant de més de 1.200 persones dormint al carrer. Per tant, si nosaltres arribem a una xifra de 500 o més persones, això al final el que acabarà passant, o el que voldrà dir, és que hem arribat a la mostra que tenim d'aquest número de persones que donen al carrer, aquesta població, és molt gran.
Imagino que aquest és l'objectiu, no? Arribar com a més gent millor per tenir les respostes més clares possibles, no?
Volem millorar aquesta qualitat d'aquestes respostes, i després el que volem és, a primer, identificar també problemàtiques, perquè potser podem identificar problemes concrets d'algunes persones i poder, doncs, també fer propostes d'ajudar-los més, i després tenir una imatge molt, el més detallada possible del que està passant al carrer.
I aquestes persones com estan? En quin estat es troben?
Bueno, aquestes persones, bàsicament, el fet d'estar al carrer, doncs la seva situació, sobretot anímica, sovint no és la desitjable, no? Són persones que al final estan intentant sobreviure amb el seu dia a dia, i això és molt dur, i bueno, el que volem precisament és... Hem de dir també que precisament aquestes converses són moments que a vegades una de les coses, les dificultats que té el voluntariat és precisament l'acabar aquestes converses, en el sentit que la persona troba que algú l'escolta, que això també és una cosa molt important, que si s'han escoltat, se sent que algú li interessa la meva vida, el que m'ha passat, i això és molt... que això per ells també és molt gratificant.
Clar, clar, clar. I quines eren les preguntes que els hi fèieu? Aquestes preguntes que s'han inclòs, hem vist que hi ha un apartat en el que se'ls pregunta sobre la seva infància, no? sobre la relació que tenen i els records que tenen cap a la seva infància. Però, a part d'aquesta, també quines eren les altres preguntes que els hi formulàveu?
De les 30 preguntes, moltes són, doncs, per exemple, si tens targeta sanitària, quant temps fa que estàs dormint al carrer, si per exemple, si has tingut quina és la teva relació amb els serveis socials, etc. I després el que tenim més, hem introduït un set preguntes que precisament el que volen enfocar és, que és com ha sigut la teva infància i la teva adolescència, no? Pues si els teus pares, amb qui has viscut quan eres petit, si la relació amb els teus pares era bona, si consideres que has tingut doncs, una bona infància, etc. I això el que ens permetrà és, a part de saber com es troben aquestes persones ara mateix, el que ens permetrà també és veure una mica que si podem esbrinar o començar a fer passos per esbrinar una mica quina ha sigut la trajectòria ideal d'aquesta persona que ha fet que arribi al carrer.
Clar, al final doncs és conèixer, no?, aquesta persona i les circumstàncies que l'han portat, com tu dius, no?, a viure al carrer. També la majoria s'estan duent a terme a centres, no?, aquestes enquestes, per tal de que sentin més recolzats, no?, en un ambient potser més afable, no? Què és el que us han explicat? Explica'm alguna història així en concret d'algun que us hagi cridat l'atenció.
Bueno, el que ens crida l'atenció és això, és aquesta bona resposta i aquestes ganes que té la gent d'explicar la seva història. Malgrat hi ha una petita gratificació, el que està clar és que la gent està molt satisfeta de que se l'escolti, però que dèiem abans que no tenen aquesta sensació normalment. Però bueno, ens hem trobat persones que normalment no volien parlar i el que ens agrada molt és sobretot alguns, en el cas de voluntaris que coneixien aquestes persones, que ha sigut com una oportunitat d'aprofundir molt més amb aquesta relació, no? Llavors, una de les coses que penso que ens ha sortit més positivament i no ens esperàvem és que precisament el fet de que l'enquesta te la faci una persona que ja coneixia, un voluntari, una voluntària que ja coneixia aquesta persona, el vincle s'ha fet molt més fort, no? I això és per nosaltres molt important.
I tant. I ara que ve l'estiu, la calor, imagino que la pateixen encara més, no? És una preocupació des de la Fundació. Com l'encararan aquestes persones? I què fareu vosaltres per ajudar-les?
Bé, el gran problema que tenim amb la calor és doncs, precisament aquests espais més refrigerats o aquests espais més ventilats. Per exemple, en aquest sentit, nosaltres en el nostre centre doncs, encara hem de fer passos en aquest sentit, però el que és molt important és que, bueno, malgrat una persona que està dormint al carrer, la seva vida redueix de mitjana uns 27 anys respecte a la resta de la població, el que hem de veure és que durant l'estiu pateixen molta calor, durant l'hivern pateixen molt fred i durant l'any, malgrat ara portem un any i mig de sequera més o menys acumulada, el que està passant és que també els episodis de pluja són factors que quan en situacions normals doncs també els afecta moltíssim. El fenòmetre al carrer és un problema durant els 365 dies de l'any.
Clar, clar. I les agressions, imagino que encara és un fet més afegit, no?, sobre aquestes persones.
Sense cap dubte, la meitat de les persones aproximadament ens diuen que han patit algun tipus d'agressió física o verbal. I, de fet, el viure al carrer és una de les grans preocupacions de les persones. És aquest patiment tan gran que tenen les persones quan viuen al carrer perquè se senten vulnerades, se senten observades i se senten atacades, no? I en el cas precisament de les dones, doncs aquests atacs poden convertir-se o normalment es converteixen en abusos.
Com veieu els propers mesos? Previsions?
Bueno, la realitat és que ens sobtaria molt que el número de persones que dormen al carrer baixi, perquè precisament un dels problemes és que si no fiquem recursos destinats a revertir aquesta situació, doncs no podrem precisament doncs, no podrem esperar que la xifra baixi, no? Per tant, el que és bastant probable és que tot això vagi en augment. Nosaltres, per part nostra, el que estem intentant és analitzar precisament aquesta realitat per poder fer veure de dir cap on estan demanant efectivament i que realment, doncs, si no fem accions realment agosarades, doncs tindrem un problema a curt termini, o a curt termini i a llarg termini, també, evidentment.
Clar. Doncs Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos la situació en la que viuen aquestes persones i ajudar-les amb el màxim possible, no?, en tot el que està a les vostres mans. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I d'aquí una estona coneixem la història d'una pacient a qui li van dir que li quedaven poquíssims mesos de vida, però que després ha sobreviscut més de 15 anys gràcies a un tractament poc habitual. La història, ja us avanço, que és al·lucinant. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Son días de nervios también para el resto de alumnos que están recibiendo sus notas y en nada van a empezar los exámenes de recuperación.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué pasa cuando un alumno suspende o saca peores notas de las que esperaba? ¿Cómo gestionar esa frustración? ¿Y qué debemos hacer las familias, los padres? Pues lo primero es averiguar qué es lo que ha pasado.
¿Qué es lo que ha fallado, no? Así que siempre digo que los niños, los adolescentes...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE... Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Vestidos lisos estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Limited. Joy, Sotel Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Li quedaven 3 mesos de vida i ha sobreviscut més de 15 anys. Expliquem la història aquí, al matí del cap de setmana. Parlem ara d'un cas molt interessant perquè científics del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han aconseguit explicar, després d'anys de recerca, per què una pacient amb un càncer de ronyó metastàsic, a qui en principi li quedaven 3 mesos de vida, ha sobreviscut més de 15 anys gràcies a un tractament poc habitual que li van administrar a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. La clau, diuen, és la mutació d'una proteïna de la pacient que ha permès uns resultats extraordinaris del medicament que se li va donar llavors i que el 2008, quan tot va començar, tot just acabava de ser aprovat. Perquè ens ho expliqui, avui tenim al programa a la investigadora del programa de genètica del càncer humà del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, la Cristina Rodríguez Antona. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es la historia de esta paciente?
Bueno, pues el caso de Meritxell es realmente extraordinario, o sea, porque se presentó muy joven un cáncer renal que era metastásico ya al diagnóstico, y la verdad es que el pronóstico que tenía era muy malo, las probabilidades o la esperanza de vida era muy baja, y bueno, sus oncólogos decidieron tratarla con un fármaco que en ese momento acababa de ponerse disponible en el mercado. Y bueno, fue increíble porque realmente desaparecieron todos los tumores, se pudo operar el tumor primario, las metástasis desaparecieron, tuvo una respuesta completa. Y bueno, y años después, es verdad que ha tenido otros tumores, pero volviendo al mismo tratamiento, pues se han mantenido o han desaparecido o están realmente bajo control, lo cual pues es bastante increíble.
¿Qué edad tenía la paciente?
Pues la paciente tenía el diagnóstico 34 años.
34 años. ¿Y con qué medicamento conseguisteis esto?
Pues mira, los medicamentos, o el medicamento con el que se trató, tensidolimus, es un inhibidor de la ruta de mTOR, que son unos fármacos que a día de hoy pues sí que se utilizan para cáncer renal metastásico y otros tumores minoritarios. Y bueno, básicamente tienen como diana esta proteína que se llama mTOR, que muchas veces la vía está alterada en los tumores porque le supone una ventaja en su crecimiento, y lo que hace es inhibirla, y básicamente esta es la base de por qué se utilizan en cáncer.
Imagino que su caso abrió muchísimas preguntas, ¿no? Y la principal que os hacíais era por qué funcionó también este fármaco, ¿no?, este medicamento en su momento con esta mujer, ¿no?
Claro, realmente esto lo puso todo en marcha. O sea, había sido una respuesta tan extraordinaria, no lo entendían los oncólogos en el San Pau. Nosotros tampoco lo entendíamos y decidimos poner en marcha este estudio precisamente pues para intentar entender qué mecanismo subyacente lo podía explicar. Con el doble objetivo de no solamente entender el caso de Meritxell, sino el poder descubrir un mecanismo supone que a futuro podrías utilizarlo como una posible diana terapéutica o identificar más pacientes que se podrían beneficiar.
Claro, exacto. ¿Y encontrasteis a más pacientes que se encontraban también en esta misma situación?
Pues inicialmente el estudio comenzó con un único paciente y hablando con los oncólogos del San Pau sabíamos que no iba a ser suficiente para hacer un estudio genómico con potencia para encontrar, ¿no?, esta proteína o esta mutación. Ellos reclutaron con mucho esfuerzo dos pacientes más que también quisieron participar en el estudio, con respuestas también muy buenas, no tan espectaculares, pero realmente muy, muy buenas a este tipo de fármacos. Y bueno, pues hicimos un estudio genómico de los tres pacientes que están descritos en el estudio y esto es lo que nos llevó a encontrar, que solamente había un gen que compartían mutado los tumores, que es esta proteína que se llama USP9X.
¿Y ahora esto qué ha permitido?
Pues mira, por una parte sabemos o pensamos que los pacientes que tengan cáncer renal con esta mutación pues van a beneficiarse de este tipo de fármacos, que a día de hoy no es primera línea de tratamiento, pero que en el caso, por ejemplo, de Merichel está claro que tienen un enorme beneficio clínico. Pero hay que decir que son pacientes, o sea, son mutaciones poco frecuentes en los tumores. Entonces, lo que nos planteamos ahora es, en otro tipo de tumor que no sea cáncer renal, estas mutaciones, aun siendo poco frecuentes, podrían tener el mismo efecto, eso por una parte. Y luego, por otra, abre también otra vía, y es esta proteína USP9X podría servir como posible diana terapéutica. De modo que aquellos pacientes que no tengan mutación en sus tumores, pero que si conseguimos inhibirla, podrían quizá tener una respuesta también muy buena a este tipo de fármacos.
Porque, por ejemplo, a pacientes que tengan otro tipo de cáncer, ¿también les podría servir o no?
Esto es parte de lo que habría que investigar ahora. O sea, son nuevas líneas que hemos abierto a futuro.
Y de hecho, este fármaco, ¿no?, este medicamento que usasteis, fue financiado, ¿no?, con carreras solidarias a través de toda la gente que quiso apuntarse para contribuir en esta investigación, ¿no?, también. ¿Cómo fue esto y cómo conseguisteis poder estudiar este caso?
Pues mira, el estudio ha sido extraordinario, creo, en muchos sentidos. Primero por la respuesta extraordinaria de Merichel y nuestro objetivo de intentar entender este mecanismo, yo creo que esta es la parte inicial, fundamental. Pero es que además habría que sumar que Merichel llevaba años organizando carreras populares precisamente para recaudar fondos para la investigación en cáncer renal. Entonces, nosotros conocimos de su caso a través de su oncólogo, de Pablo Maroto, que trabaja en el Hospital San Pau. Y bueno, pues decidimos intentar, ¿no?, poner en marcha el estudio. Pero realmente, o sea, reflexionando, ha sido los propios pacientes, los que han recaudado dinero con carreras populares, y que esto es lo que sirvió para ponernos a todos en marcha. Realmente esta donación inicial pues puso en marcha a todo un equipo de oncólogos en el Hospital San Pau y a todo un equipo de investigadores básicos en el CENIO para trabajar de forma conjunta e intentar entender, ¿no?, este mecanismo que explicaba la respuesta extraordinaria de Merichel.
Al final, casos como estos son los que hacen continuar con el estudio, con la investigación, ¿no?, y ayudan también pues a encontrar curas y soluciones de ahora en adelante.
Totalmente. Y hay que decir que nosotros agradecemos especialmente a los pacientes. Yo creo que es importante decir que es que sin ellos, no solamente por este caso que han donado, donan dinero incluso para la investigación, sino que donan sus muestras en un momento que yo creo que es muy, muy difícil y muy duro. Y ellos quieren contribuir a que se haga investigación en cáncer. Y la financiación sabemos que es fundamental.
Pues sí. Pues Cristina Rodríguez Antona, investigadora del Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Gracias por hablar con nosotros, contarnos esta historia y a seguir investigando para tener más curas en un futuro. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Catalunya serà regió mundial de la gastronomia l'any 2025. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme i és un guardó atorgat per un jurat independent i internacional d'experts de diferents àmbits de competència com ara el turisme, la cultura, l'hostaleria i l'agricultura. El govern destinarà 9 milions d'euros per iniciatives que posin en valor el seu potencial com a referent enogastronòmic i nosaltres volem parlar amb la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, la Sílvia Aulet. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la finalitat d'aquest títol?
A veure, la finalitat és donar visibilitat a tot el que s'ha fet a nivell de gastronomia, sobretot, i també, d'alguna manera, és un reconeixement a la feina ben feta que s'ha estat fent els últims anys. Pensa que Catalunya ja havia estat regió europea de la gastronomia el 2010, per tant, d'alguna manera, és com dir que se segueix treballant en aquest àmbit i que s'hi segueix sent present.
Mm-hmm, exacte. I com s'ha arribat fins aquí?
A veure, al final és una feina de tots i és anar sumant esforços. Una de les coses bones que va portar aquest primer guardó de Regió Europea de la Gastronomia és que va posar a treballar conjuntament agents de sectors molt diferents. És a dir, no, la gastronomia ens sembla que és un, però realment hi ha moltes persones que treballen des dels productors i tot el que seria el sector agroalimentari, tot el que seria el tema més serveis i turisme a nivell de restauració, però també doncs, a nivell d'universitats, a nivell... I, per tant, d'alguna manera és la suma de tots aquests esforços, no? I l'aprendre a treballar una mica conjuntament, tot i que encara ens queden coses per fer, doncs la veritat és que, no?, sobretot és això.
Clar, al final dona la projecció també, no?, a nivell internacional. Com és d'important això?
Això és important per molts aspectes, diguéssim, però d'entrada pensa que a Catalunya el sector turístic és molt important. Abans de la pandèmia representava prop d'un 13% del producte interior brut. Evidentment, amb la pandèmia això es va frenar, però és un sector que també veiem que s'està recuperant i, per tant, que genera un impacte econòmic important. Per tant, aquest reconeixement, d'alguna manera, també el que fa és ajudar, no?, a posicionar-se a nivell turístic i, sobretot, a posicionar-se en un sector que és el del turisme gastronòmic, que és un sector també molt interessant, perquè al final el turisme gastronòmic no té una estacionalitat tan marcada com podria ser el turisme de sol i platja, perquè, clar, gastronomia és tot l'any, i a més ho pots vincular, doncs, això, no?, al producte de temporada, i, per tant, doncs, no?, saps que al febrer pots posicionar uns productes, no?, o a l'hivern pots posicionar uns productes, etc. Per tant, no?, sobretot això, des del punt de vista aquest del posicionament, mm-hmm, és molt important.
Exacte. Perquè gastronòmicament parlant, de què és el que ens hem de sentir més orgullosos? Què és el que ens diferencia de la resta?
Mira, jo crec que un dels grans punts forts, però també a vegades a nivell de comunicació pot ser complicat d'explicar-lo, és la gran diversitat que tenim tant de productes com de receptes. Al final, Catalunya és un territori relativament petit en el que tens productes del mar, productes de la terra, productes de muntanya. Per tant, aquesta diversitat no la tenen altres llocs, perquè bueno, les condicions d'allà on estem, tant a nivell geogràfic, no, climàtic, etc., són les que són, i en aquest cas doncs, això és un dels grans elements. Combinat això, hi ha una gran diversitat també a l'hora de preparar aquests productes, no? I tens doncs, el que, des de receptes que barregen, no?, amb productes del mar, amb productes de la terra, mars i muntanyes, no? I per tant això també és un altre element. I després el que hi ha també que és molt important és la tradició, és el llegat, és a dir, els primers, o sigui, tenim documents ja de, no?, el llibre del Cens Sovi, per exemple, que ja ens parla de cuina catalana i ens parla de receptes. Hi ha una història que ha anat evolucionant, però de la que encara, no?, pocs països poden dir que tenen tota aquesta documentació sobre les receptes, sobre com ha anat evolucionant la cuina, i aquesta tradició, a més, avui en dia es barreja amb la innovació. Tenim, no?, grans cuiners que estan fent gran feina innovant i millorant aquesta tradició. Per tant, ostres, tenim molts elements destacables.
Uh-huh. Al final també és un sector compromès amb la sostenibilitat, no?, i en tot el que envolta això també, no?
Sí, al final, a veure, tot el que és evident, que tot el tema vinculat, per exemple, amb el treball que dèiem, no?, el producte agroalimentari i així, cada cop més hi ha més iniciatives
no? En pro de la sostenibilitat i en pro de treballar d'una manera doncs més, més sostenible. I sí que és veritat que aquí potser en alguns casos ens faltaria doncs treballar una mica més en aquest àmbit o potenciar-lo una mica més, però també hi ha iniciatives que ja s'estan començant a donar a conèixer en aquest sentit i, per tant, és important destacar-ho també i, sobretot, el que hem de tenir molt clar és que és una de les línies que s'ha de treballar i que s'ha d'anar potenciant.
Uh-huh. Imagino que aquest títol, no podem dir, és una nova oportunitat també per posar en valor la cuina que es fa a Catalunya i també en donar visibilitat als cuiners que tenim, no?
Sí, al final tots aquests reconeixements ajuden a això, ajuden a fer més visible aquesta feina. Llavors, és veritat que s'ha de veure, no, de cara al 2025, a veure quines accions es fan concretament, no, i què és el que es fa per treure-li el màxim suc possible aquest guardó, però al final és això, és posicionar els nostres productes, posicionar els nostres cuiners, posicionar el nostre territori.
Una fita per millorar aquesta autoestima del sistema productiu d'elaboració i també de la cuina d'aquests aliments, que segur que doncs, a partir de les iniciatives que plantegeu de cara al 2025 doncs, es podrà aprofitar i, com tu dius, Sílvia, treure-li tot aquest suc al guardó, no? El títol, com a regió sí. Mundial de la gastronomia.
Sí, sí, és una feina que s'ha de fer i que s'ha de... Bueno, i que ara més que mai s'ha de treballar conjuntament.
I tant. Doncs Sílvia Olet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies. I parlem ara de que el Gimnàs Social de Sant Pau ha estrenat local provisional aquest dilluns darrere del Mercat de la Boqueria, al carrer de les Floristes de la Rambla. L'entitat ha reprès així l'activitat esportiva després d'estar aturada des de l'esclat de la pandèmia i al centre s'hi respira il·lusió, però alhora són conscients que aquesta posada en marxa serà progressiva. En parlem amb el Dani, que és el coordinador esportiu del centre. Dani, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En el gimnàs, quins són els serveis que teniu disponibles? Encara no hi ha activitats dirigides, no? Però sí que hi ha dutxes, no?, i s'han començat a reobrir les màquines per tothom qui vulgui venir, no?
Sí, mira, ara mateix estem a un local provisional. Pels matins donem el servei de dutxes des de les 8 del matí fins 11:15, i després, a partir de la 1 fins les 10 de la nit, tenim oberts el gimnàs, però de moment només la sala de musculació. Les activitats dirigides estem previst obrir-les a partir de l'1 de juliol.
I de moment s'està apuntant molta gent? És molta la gent que ve?
Bueno, nosaltres vam fer el trasllat fa unes setmanes per uns problemes que vam tindre, bueno, d'un tema que ens va esclatar una canyeria d'aigua al local on estàvem abans. Llavors vam tindre que fer el trasllat pues a pressa i corrents una mica abans. I vam començar fent primer el servei de dutxes i el gimnàs, la veritat, que es va obrir dilluns com a primer dia que podíem vindre socis. I, bueno, aquests dies han anat passant gent a veure les instal·lacions, a fer preinscripcions i algunes persones també ja a apuntar-se.
Aquesta posada en marxa diem que serà progressiva perquè, a més, aquesta estada, no?, és provisional. D'aquí passareu a un altre lloc o voleu fer alguns canvis? No, què és el que voleu fer?
El nostre lloc de sempre ha sigut Ronda Sant Pau 46, uh-huh, que ara, bueno, començaran a fer unes obres, començaran a fer pisos de lloguer social, però al mateix temps també a nosaltres ens faran unes instal·lacions esportives noves, que això trigarà, pues, suposo que 2-3 anys. I mentrestant estem aquí a un local, bueno, al Floristes de la Rambla, el local és provisional.
D'acord. De fet, sou un gimnàs de barri, no?, així és com us definiu, esteu oberts per tothom. Això és el que us fa més especials, diríeu?
Sí, nosaltres el que intentem, sobretot, és escoltar el barri, les necessitats que té el barri, tant necessitats esportives que vulguin fer una activitat esportiva en concret, com qualsevol tipus de situació que nosaltres detectem o que els socis ens comuniquin que passa al barri, no? Nosaltres, per exemple, a l'antic local, una persona, vam detectar que una persona sempre venia a entrenar i nosaltres tenim, bueno, bastanta confiança en tots els socis i vam detectar que no, que bueno, que aquesta persona no es dutxava. I quan, bueno, quan li va preguntar, una pregunta, escolta, per què no et dutxes? Ens va comentar que no es trobava a gust ni a un vestidor d'homes ni a un vestidor de dones. Llavors vam ser el primer gimnàs en obrir un vestidor no binari per qualsevol tipus de persona que el vulgui utilitzar perquè no es senti còmode ni en un ni en altre.
I per quin tipus de persones és? Quins són els preus, també, no? Imagino que aquí també deuen haver-hi canvis en comparació als gimnasos comuns, diguem. Què és el que us caracteritza per ser tan diferents a la resta?
Pues nosaltres som un gimnàs que el que intenta és que ningú, per la condició que sigui, es quedi exclòs de fer activitat esportiva. Ja sigui, tenim una quota, que creiem que és una quota ajustada per qualsevol persona que vulgui fer-se sòcia, i part d'aquesta quota nosaltres la utilitzem per cobrir les quotes de persones que no puguin pagar el gimnàs. I a part, també estem oberts a que diferents entitats ens derivin a gent per fer la pràctica esportiva.
I durant la pandèmia em vau haver de tancar, no? Imagino. En aquest període de temps, què vau fer?
Bueno, nosaltres vam, bueno, com molta gent, va vindre la pandèmia, vam tindre que tancar, i al cap d'un mes d'estar tancats, nosaltres, quan érem gimnàs a l'antic local, ja oferíem un servei social, no? Més social, un servei de dutxes a la gent, pues, que no tenia recursos, que dormia al carrer, etc. Però ho fèiem en un nombre molt reduït de persones. ¿Vale? Si no en recordo malament, eren unes 25 persones al dia que passaven a dutxar-se. Llavors va vindre la pandèmia, vam tancar, però al cap d'un mes bueno, ens van oferir des de l'Ajuntament que si estàvem fent aquell servei abans de la pandèmia, per què no obríem el servei en un horari més ampliat perquè pugui vindre més gent. I les primeres setmanes doncs, va vindre els de sempre, uns 25-30 per dia, però això va anar creixent. A mesura que anava passant la pandèmia, anava creixent el nombre de persones que necessitaven dutxar-se, necessitaven canviar-se de roba, necessitaven vindre només a paraigua i per menjar, i vam acabar, si ara no me'n recordo els números, algun dia unes 400 persones que passaven, ja sigui o a dutxar-se, ja sigui a buscar menjar, roba, etc.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do. Al final sou també com una mena d'entitat social, no?, del barri.
Sí. Nosaltres al barri intentem sempre ajudar en tot el que podem, les diferents entitats, moltes vegades que per ocupació, per espais, no podien acollir a tanta gent, ens truquen i nosaltres sense problema ho veiem com ho gestionem i intentem ajudar a les altres entitats.
Clar. Doncs, Dani, estrenar aquest local amb tota la il·lusió que li poseu des de sempre i a seguir, que segueixi venint molta gent aquí també a col·laborar amb vosaltres. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem a Magro Popular, que acabeu de passar un molt bon dissabte de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.